Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Pere Mas.
Com hauríem de fer això, Màrius? Bon dia.
Bon dia.
Saludar okay. primers convidats, nous, els nous... avui que comença el col·le, els nous de la classe, els hem de...
Això dir-me vell, a mi.
No, si dient que tu
no, un clàssic.
El que et posarà darrere tenc. De classe, tu.
No, jo l'últim, que l'últim. Jo l'últim poso al final.
Hola, Mònica, t'arribes.
Com estàs, Jordi?
Això tu.
Aquí el pots presentar com el persistent.
El Màrius. Home, el Màrius porta des del primer...
Màrius Carol, el persistent.
Bueno, formo part del paisatge, però és un acte de generositat per part del Jordi i dels seus predecessors. No, saps què li preguntava a la Mònica? Que és que com se sent quan un fa allò de l'Alícia, no? Traspassar el mirall. És a dir, d'agafar i preguntar i no sé què, a tenir que contestar, sembla que sigui el mateix, però no ho és.
No ho és. Doncs com davant de tots els reptes que tens a la vida, no? Que segur que aprendré moltes coses. Jo ja li vaig dir al Jordi, sóc molt crítica a vegades amb l'ús que hem fet de les tertúlies i segur que és un espai on aprendre i per part meva segur que aprendré moltes coses, no? Fent això i respondre preguntes del Jordi és una cosa a la que estic habituada des de fa molts anys, per tant...
Però fora de micròfon, per entendre. Però fora de micròfon. I vull saludar aquest matí també, que ens acompanyarà els dilluns a la tertúlia del Món a RAC1, com deia la veu de la Marga Ortuny abans, el politòleg Pablo Iglesias, perquè molta gent el pot considerar que és un polític, bueno, jo no sé si és un expolític, si es deixa de ser polític alguna vegada, però el que sí que no deixa de ser és politòleg. Hola, Pablo Iglesias, bon dia.
Bon dia, Jordi, què tal?
Molt bon dia, Pablo.
Bon dia.
¿Cómo estáis?
Molt bé.
Yo con los nervios del primer día de clase. Sí. Con muchas ganas de aprender, claro.
Ya, del primer día de clase... Per cert, polític encara o ja no ets polític? Ja perds la categoria de polític?
Sí, yo creo que la gente entiende que los políticos son los que tienen un cargo político, están en las instituciones. Entonces, en ese sentido, claro que es político y me toca un rol diferente, a pesar de estar comprometido políticamente y entender que la política es algo que va más allá de las instituciones. Pero creo que la gente que nos escucha entiende que un político es alguien que está en una institución, en un parlamento, en un gobierno. Y yo, por suerte para mí, ahora soy otra cosa.
Per tant, politòleg, eh?
Perfecto. No me siento incómodo con esa etiqueta.
Per cert, avui és el primer dia d'escola real. I tu tens nens petits, molt petits. I, per tant, avui em van a escola. No els has pogut portar a escola, interpreto, però la pregunta és, primer, qui els ha portat? I després, i molt important, si estàs patint, perquè són molt petitets. I, per tant, avui és aquell dia que els nens acostumen a plorar.
Bueno, ellos empezaron el día 8 la adaptación. La adaptación, vamos su madre y yo con ellos y estamos hora y media allí en un parquecito que nos ponen enfrente a los parques, esperando por si los niños nos echan de menos. Y hoy es adaptación también, hoy les lleva Irene sola porque estoy yo aquí con vosotros. Mañana es fiesta en Galapagar y no tengo clase. Y el miércoles ya día 15 empiezan con el horario de septiembre, que ya son muchas horas y la verdad es que se han adaptado guay. El cole al que van es uno de los mejores coles públicos que hay en Madrid, con un sistema de proyectos y de vinculación de las familias y con un profesorado increíble y muy contentos de que hayan tenido la suerte de poder estudiar ahí. La verdad es que ellos dos van encantados. La pequeña todavía le queda un añito más antes de ir al cole, pero muy contentos, van con sus mochilitas, con su merienda y sus cosas, y muy guay.
Clar, és que aquesta escola pública, molta gent diu és que estava a Galapagar per molts motius, s'ha anat a Galapagar Pablo Iglesias a viure, em consta que un dels motius, per no dir el principal, és aquesta escola, no?
Sí, fue por eso. Irene es psicóloga especializada en psicología infantil, y digamos que sabe mucho de educación y ella conocía este cole desde hace muchos años, es una referencia para los educadores, es un colegio público muy especial y vinimos por eso y la verdad es que cuando he podido conocer a las profes, que son casi todo mujeres, y a las demás madres y padres de niños, es un sitio muy especial. Para nosotros era muy importante que fuera educación pública, pero si al mismo tiempo podía ser con un sistema educativo tan, tan interesante como este, pues, pues vamos, eso fue lo que nos impulsó en venir aquí.
Clar, fa quatre mesos que no sentim pràcticament parlar Pablo Iglesias, perquè recordem que Pablo Iglesias va deixar la política activa després de les eleccions a la Comunitat de Madrid, que van ser el 2 de maig, i per tant m'agradaria preguntar-li tres coses a Pablo Iglesias i després ja comencem amb la tertúlia, i si el Màrius i la Mònica han de fer alguna pregunta amb el Pablo Iglesias, o el Pere Mas, bon dia, Pere, que no tinc...
Bon dia, amb alegria, hosti.
Per trepitjar l'ull de poll.
Bon dia, Pere.
Bon dia, Pablo.
La pregunta és si t'has tret un pes de sobre, Pablo, deixant la política.
Bueno, absolutamente, absolutamente. Yo creo que cualquiera que deje una responsabilidad política o institucional fuerte se quita un enorme peso de encima. Y luego está, además, digamos, la cuestión de si lo echas de menos. Yo sé que hay gente a la que incluso la política, con todos sus sufrimientos, les encanta y es como el café de cada mañana. No era mi caso, o sea, yo lo llevé con toda la alegría que pude, con mucha ilusión, intentando cambiar cosas, pero mi vocación es otra. Y yo estoy muy contento de poder volver a hacer lo que hacía antes, de dedicarme a la política institucional, que es pues trabajar en la universidad y poder colaborar con algunos medios, donde también al final se termina definiendo una batalla política que es muy importante, que es la batalla cultural, la batalla ideológica. La gente termina pensando en función de los argumentos que escucha. A la gente que escucha RAC1 se hace la idea de muchos temas en función de lo que escucha ahí. Y normalmente hay posibilidad de que haya debates mucho más serenos y mucho más valiosos que los debates parlamentarios, que muchas veces están, digamos, definidos para que ahí no se debata nada y sea un pim pam pum en el que es difícil aprender, en el que es difícil razonar. Yo creo que la radio, y en particular vuestra tertulia, abre otras oportunidades y yo ahí me siento mucho más cómodo y mucho más útil que lo que hacía antes.
Te'n vas una mica dolgut de la política, jo dic, perquè tinc la sensació que la política no ha estat especialment amable amb tu. Millor dit, no la política, que la classe política li va incomodar des del primer moment que una persona com tu ocupessis un càrrec com la vicepresidència del govern. I la veritat, la quantitat d'històries, bulos que es van crear al voltant de la teva persona, de la vostra família i tal, fa que això sigui molt agotador, perquè una cosa és parlar de política i una cosa és discrepar i una cosa és barallar-te al Parlament, però que t'estiguin d'alguna manera complicant la teva vida privada, a mi això em sembla una certa immoralitat de la política, no?
Es verdad, y con nosotros ha sido particularmente duro. Con todo, digamos, hay que relativizar también. Hay gente que le han pegado un tiro por hacer política o que le han metido en la cárcel por hacer política, y ese no ha sido nuestro caso. Entonces, aunque con nosotros se han atravesado líneas rojas que no se habían atravesado nunca, creo que tampoco es sensato que uno entienda que el juego sucio empieza ahí y termina con uno. Eso no es así. Se ha jugado sucio con mucha gente y para mucha gente la política ha tenido consecuencias mucho más duras que para mí. Mi abuelo tuvo una condena a muerte y estuvo varios años en prisión por defender sus ideas y a mí no me ha ido así. En ese sentido creo que conviene relativizar. Pero es verdad que se ha generado un nuevo modus operandi de presión y de acoso que por desgracia no va a terminar con nosotros porque es eficaz. Tengo muchos compañeros y compañeras que me han reconocido. Yo nunca asumiría estar en la posición en la que tú estuviste porque no me compensa en lo personal. Entonces estoy dispuesto a hacer política, pero hasta un nivel de exposición determinado. Yo lo que habéis vivido vosotros no estoy dispuesto a vivirlo. Y esa es una praxis que ha impuesto la derecha y la extrema derecha, con una connivencia evidente de ciertos medios de comunicación, que ya se practica en América Latina y en otros países del mundo y que contribuye a la creación de ambientes muy tóxicos y muy desagradables que degradan enormemente la democracia.
Una de les coses que estàs dient, Pablo, que a mi em sembla una reflexió interessant que ens hem de fer tots, és, diu, en determinats espais es pot tenir una conversa més reposada i més argumentada, a vegades en el Parlament, que es diu Parlament perquè és el lloc on es parla i on es dialoga i on s'argumenta i on es construeix la vida pública, els debats molt sovint estan prefabricats per no evolucionar, per no reeixir, perquè no hi hagi debat. Clar, que una persona com el Pablo Iglesias, que ha liderat un partit, que ha estat amb tasques de responsabilitat parlamentària executiva en l'executiu, arribi a la conclusió que en els parlaments, que són els espais de la paraula de la sobirania popular, no es poden desenvolupar els arguments i no es pot tenir debats calmats, a mi m'amoïna, perquè ell ho ha viscut i ho ha experimentat i segurament tenia ganes de que això no es confirmés abans d'entrar-hi, no? Nosaltres des de l'espai públic també cometem errors, pel que fa a com teixim els discursos i per tant també responsabilitat de tots. Però aquesta segurament, aquest aprenentatge que ara està posant de manifest en Pablo ens ha de fer pensar tots, perquè vol dir que la política està dissenyada no per construir els moments d'encontre i de diàleg i de negociació per arribar a un terreny comú, sinó precisament pel contrari. I aquí podríem entrar en mil qüestions, però...
Sí. Es que es así, pero aquí, digamos, hay una responsabilidad que es de los propios dirigentes políticos. Yo en estos años solamente he podido debatir con dirigentes políticos en los debates electorales, porque son obligatorios, que si no, no hubieran venido tampoco. Recuerdo que muchos medios facilitaban, digamos, la ocasión para debatir con otros líderes políticos y nunca querían. Es muy poco frecuente que un líder político esté dispuesto a sentarse en particular con nosotros a tener un debate como el que después ahora sí puedo tener, por ejemplo en la cadena SER con Carmen Calvo o con Margallo. Eso cuando era secretario general de mi partido era muy difícil que dirigentes de otros partidos se prestasen, porque de alguna forma la política institucional se ha convertido en utilizar el Parlamento como el espacio para golpear, para insultar, para buscar un titular que no es el resultado de un debate, y muchas veces para encontrar un debate en el que se contraponen civilizadamente ideas, pues hay que ir a ámbitos en los que no hay dirigentes políticos y hay otro tipo de opinadores o de analistas, y eso sin duda degrada la política y degrada la democracia.
Ara, amb això que estava explicant el Pablo Iglesias, hi ha una pregunta, avui he arribat a la redacció fa unes hores, i parlàvem de la entrevista que El Mundo li fa a Esperanza Aguirre. Uh-huh. I Esperanza Aguirre detalla tres moments pels quals Pablo Casado va treure un mal resultat, o els tres errors del Pablo Casado. I un d'ells és l'entrevista que va donar la temporada passada aquí al Món RAC1, on va dir que ell, simplement, el Pere Mas hi era, em sembla recordar, del que deia, va dir... que el seu error, que va dir que no va voler sortir l'1 d'octubre a fer de portaveu, que era la seva feina, al Partit Popular, i així li va comentar a Mariano Rajoy a Soraya Sáenz de Santamaría, perquè no li va agradar el que va veure per televisió que passava a Catalunya. Clar, i ens preguntàvem la redacció, dic, mira, li preguntarem al Pablo Iglesias, si dir la veritat penalitza la política. És a dir, Pablo Casado, qui fa un exercici... jo crec que no fa un exercici d'empatia, fa un exercici d'explicar la veritat, el que ell considera que és la veritat. Potser sí que ho va dir Catalunya, però seria molt ingenu pensar que no sabria que al cap de 5 minuts aquestes declaracions les sabria tot Espanya i tot el món, perquè així va la informació a hores d'ara, no? I per això ens preguntàvem, penalitza dir la veritat en política?
Pablo, va, mentre el Pablo s'ho rumia, i així li donem aire. Jo crec que el que penalitza és no ser coherent. El que penalitza és dir el que convé en un espai concret i amollar-se en els contextos conjunturals previs a unes eleccions per després doncs, arribar a determinats acords en formacions polítiques d'extrema dreta que defensen justament el contrari i són protagonistes d'altres accions. El que penalitza la política és la incoherència, jo crec. I aleshores, en el camí de tots els representants polítics, hi ha moments en què es prometen i es comprometen amb qüestions que després no es compleixen, i això és el que va penalitzant, això és el que va quedant. Les accions, en realitat, no les declaracions, les accions. És a dir, per molt que una persona digui una cosa davant d'un micròfon, si després les seves accions, que és el que comptarà en la història, contradiuen aquest pensament, doncs evidentment això crec que el penalitzarà.
Sí, però
aún así, si me permitís, os ha habido una serie de temas que yo creo que han estado proscritos. El otro día me pasaron un podcast sobre digamos, sobre la historia de los GAL. Entonces en el podcast aparecía una intervención que yo hice en el Congreso de los Diputados refiriéndome a Felipe González como alguien que tenía manchadas las manos de cal viva. Eso no se había dicho en el Congreso de los Diputados, probablemente desde las intervenciones de Johnny Dígoras y poco más. Decir determinadas cosas en política, claro que penaliza, claro que activa una serie de poderes que de alguna manera no se sienten cómodos si determinados temas se tocan y si determinadas cuestiones se dicen. Lo que decía Mónica de la coherencia es evidente que es así, pero creo que ha habido durante demasiado tiempo determinadas cuestiones que se sabían, pero que no se podían decir por las consecuencias que eso pudiera tener. Y a pesar de que yo he vivido en mis carnes las consecuencias de decir ciertas cosas, que creo que eran verdad, más allá del matiz que le ponga cada uno, creo que eso es importante que se haga. Creo que una sociedad que se autocensura, de nuevo, plantea problemas democráticos.
Jo, mentre us escoltava, pensava que una de les poques bones de fer anys és que la memòria et permet veure moments diferents, no? I recordo la primera vegada que vaig anar, una de les primeres vegades que vaig anar a Londres, vaig estar parlant amb corresponsal que teníem nosaltres allà, em va portar a veure el Parlament, i una de les coses que veies és que, o que em van sobtar, és que fa només 30 anys que el Parlament Britànic va deixar entrar les càmeres de televisió. I això era així perquè els britànics, que no van inventar la democràcia, però que d'alguna manera van ser un dels grans impulsors, van pensar que no podien convertir el Parlament en un espectacle. Jo crec que la força dels mitjans i després de les xarxes, etc., fa que, en fi, no, això era una idea romàntica del que era la política. Però sí que avui el Parlament és més espectacle que mai. I la política...
Perquè el món ho és, Màrius.
Segurament.
Perquè el món ho és.
Però algú hauria de començar a corregir. I millor que comencin a corregir aquells que poden canviar més fàcilment el món perquè tenen capacitat de decisió. És a dir, tu deies abans, quan tu veus que es fan les preguntes, el control al govern, el president del govern, la vicepresidenta o qui sigui, ja porta les preguntes, ja té les respostes. Vol dir que encara que hi hagi una rèplica, la rèplica tampoc suposa que l'altre contestarà la rèplica, sinó que insistirà en el punt primer. Vol dir que tot és una mica de mentida. I al final hi ha uns assessors, hi ha uns no sé què, que són qui redacten preguntes i respostes, que tenen molt poc interès des d'un punt de vista formal. I després jo crec que s'està fent massa política de declaracions. Tu deies, Mònica, escolta, fer política és actuar. És actuar sobre la realitat, no fer declaracions. O sigui, moltes vegades es llencen la bussonda per veure bé quina cara posen. O sigui, amb el tema, per exemple, de l'aeroport. Pues no es fa l'aeroport. I ara sembla que diu, no, sí, podríem... Igual sí que tenim un any per... Al final, no t'acabes creient la política. I la política, jo crec que entre tots l'hem de reforçar, perquè és la millor eina que tenim per canviar les societats. N'hi ha més, però tenen més costos.
I una de les coses que deia en Pablo, i que lliga amb això que està dient en Màrius, no? Com li demanes a una persona, com ell i com moltes altres, que s'han dedicat al servei públic, que la política és servei públic, no oblidem, durant un període de la seva vida, exposar-se 24 hores sobre 24 a la pressió d'aquest espectacle que forma part de la societat, perquè això passa en el periodisme, en la comunicació, en l'empresa, vull dir, quantes empreses no articulen també una part dels seus missatges en funció del que pensen els altres i fan campanyes per guanyar-se el favor dels seus clients, etc. I podríem posar mil exemples. Per tant, tota la societat està sotmesa en això. Però nosaltres som molt exigents amb els nostres representants polítics, i és bo que sigui així, però també hem de ser conscients que dedicar-se al servei públic durant un període de la teva vida, quan en aquests moments hi ha un fort desprestigi de la política i el retorn a la vida professional, no cal que posem exemples del mateix Pablo, no cal parlar dels molts bulos que corren sobre ell, sinó de l'ostracisme, diguéssim, del blindatge mediàtic en alguns sectors que es deu haver trobat el Pablo per poder col·laborar i continuar fent la seva feina, no? És a dir, el retorn a la vida civil, per entendre'ns, no, és d'una dificultat extrema. Qui s'anima a servir en una professió que ja d'entrada la gent pensa que només hi ets per guanyar diners o per obtenir rèdits personals, no? És cada vegada més complicat, això.
Hi ha alguns partits polítics que després és més fàcil col·locar-te, eh? També és veritat que...
Vols que parlem de les elèctriques? Atenció, que el Màrius vol que parlem de les elèctriques.
No, podem parlar del que vulgueu. Però, vull dir, que això de l'ostracisme no li passa a tothom, eh? Hi ha alguns que acaben en dos o tres consells d'administració i fan festa, eh?
Clar.
Pere, vols dir alguna cosa?
No, sobre això que deia de la política, jo crec que dir la veritat penalitza. La Mònica deia que hi ha un problema entre els polítics per falta de coherència, que una cosa és la que diuen en campanya electoral i l'altra és la que acaben fent. Jo crec que moltes vegades no hi ha la valentia suficient per dir-li als ciutadans que allò s'ha de fer així d'aquella manera. És a dir, que s'ha de fer aquella carretera que passi per allà, que s'ha de fer aquella bocadona en aquell lloc o que s'ha de fer aquella pista de l'aeroport. Hi ha por, per què? Perquè els polítics estan pendents. U, de les enquestes, estan pendents dels trackings diaris quan els tenen, dels sondejos aquests dels estats d'opinió, i no diguem ja del Twitter, de la catosfera i tota aquesta colla que condicionen massa la vida política. Jo crec que cal un moment de valentia i de dir, miri, escolti, jo crec que s'ha de fer passar el tramvia per la Diagonal, posant un exemple barceloní, per aquest motiu, o no s'ha de fer passar,
no
faig la comèdia de fer un referèndum. No estic dient que no pugui haver-hi democràcia participativa. Només dic que els polítics assumeixin responsabilitats, que per això se'ls ha escollit i manen per delegació. Això d'una banda i de l'altra, ja que tinc el Pablo aquí en línia, dir-li una cosa sobre el tema de l'espectacle al Congrés. Si el Pablo no creu que estaria bé que el Congrés no es veiés a les pantalles si els polítics estan punxats o no estan punxats. Sí, perquè jo tinc la sensació que hi ha moltes vegades que estan pendents de si estan punxats o no per fer un gesto, per fer una cara de reacció i per fer més el tonto que de costum.
Sí, sí, aún así, a pesar de que hay cámaras en el Congreso, pues es fácil pillar a alguien sacándose un moco o en la peor imagen posible. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que depende un poco de la voluntad política. O sea, yo recuerdo las sesiones de control, es decir, no había el más mínimo interés por ejercer una labor de control al gobierno, es decir, no había, digamos, preguntas coherentes, sobre todo las preguntas al presidente y a las vicepresidentas, que fueran en la dirección de, oiga, vamos a hacer una oposición seria, ¿qué están haciendo ustedes? Digamos, era más una cuestión de espectáculo, pero porque la comunicación política ha devenido en eso y porque de alguna manera los titulares acompañan. Yo creo que ahí la relación entre política y el papel de ciertos medios de comunicación ha sido determinante para configurar la escena pública que tenemos en estos momentos.
Són les 9:21 minuts, he d'anar a la publicitat, però abans la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat veladament, pica el crostó, el líder del PP, a Pablo Casado, per la falta d'unitat que ha exhibit. Ho ha dit en el context d'una entrevista, de l'entrevista que ara explicaven d'Esperanza Aguirre al diari El Mundo. N'ha parlat aquest matí a E-Ràdio.
No se puede disquear en política y estar todo el día teniendo el mensaje a ver si estás cosechando votos, pues para estar ahí eternamente. Yo creo en las carreras políticas que sean cortas, pero que sean explosivas, que sirvan. Es lo más importante. Yo ya lo tengo, ya tengo el gobierno. Pero sí que creo que si la organización te acompaña y está contigo al unísono, todo funciona muchísimo mejor. Y ahí el ejemplo de Esperanza y de los resultados que ella ha cosechado.
Cortas y explosivas, Pablo. No sé si hablaba de ti. Cortas y explosivas.
Creo que no, creo que hablaba de sí misma.
Y
creo que está expresando muy bien, digamos, un punto de inflexión estratégica que hay en el Partido Popular. Una de las cosas más impresionantes de la victoria de Ayuso es que ha ganado las elecciones con un resultado excelente, haciendo un discurso que dejaba sin espacio político a Vox. O sea, la candidata de la ultraderecha en las elecciones de Madrid era Ayuso, y en ese sentido creo que recogía un estilo aguirrista, que es de alguna forma quien está detrás también del surgimiento de la ultraderecha. Fue Esperanza Aguirre quien le puso un chiringuito a Abascal, y de alguna manera la escisión que representa Vox del Partido Popular tiene que ver con ese Partido Popular de Madrid, con un estilo muy diferente, por ejemplo, el que puede representar Feijóo. Y es evidente que dentro del Partido Popular hay, digamos, un combate, por lo menos ideológico, a la hora de plantear cuál tiene que ser nuestro diseño discursivo para recuperar el poder del Consejo de Ministros, y yo creo que Madrid se va a convertir en una referencia. Creo que todo el Estado no es como Madrid, pero ojo con la capacidad de irradiación de Madrid, y yo creo que cada vez es más real que la posibilidad de que el Partido Popular gobierne en coalición con Vox y llegan a los 175 diputados es una realidad, Y aquí Madrid ha significado mucho precisamente porque buena parte de los poderes mediáticos conservadores y reaccionarios están en Madrid. Eso ha sido determinante en la estrategia primero de Aguirre y después del Partido Popular de Cifuentes y de Ayuso. Incluso esos medios de comunicación han sido los que han quitado y puesto dirigentes del Partido Popular. Es una conspiración mediática la que acaba con Cristina Cifuentes filtrando un vídeo que tenían desde el principio. Entonces creo que no hay que, o sea, a pesar de que el personaje muchas veces llama al chiste, pero mucho ojo, porque ese modelo reaccionario tan agresivo de lo que representa Ayuso, con un Vox que amenaza permanentemente la base cultural e ideológica del Partido Popular, creo que apunta claramente a decir, oigan, que es que a lo mejor la alternativa de gobierno en España no es Casado, sino que soy yo. Carreras cortas y explosivas. Pues terminamos con esto de Madrid breve y explosivamente, y carrera corta y explosiva para intentar plantear el Consejo de Ministros con ministros de Vox.
Però la mirada d'una política, en aquest cas Ayuso, parlant d'una carrera curta i explosiva, és bàsicament un pensament que se centra en un mateix. La política, precisament, el que és la projecció col·lectiva. Un representant polític ha de projectar col·lectivament i a llarg. I quan una persona parla de carreres curtes i explosives és que ho està girant al voltant de la seva capacitat, no?
I del curt termini.
En el cas, ara parlàvem de l'evolució del Pablo, no? Doncs una carrera pot ser transformadora perquè qüestioni determinades coses i després això tingui efectes a llarg, perquè ha obligat el PSOE a plantejar-se coses, ha obligat el Partit Popular a plantejar-se coses, ha mogut el taulell de la política espanyola, sens dubte, i que tingui efectes a llarg. Hem conegut tots polítics que han estat poc temps en el Parlament o en el Congrés i que han sigut transformadors en poc temps, i d'altres que hi han estat 20 anys i han transformat poc, no? Tot depèn de la mirada en les bases de la democràcia i en les bases de les grans estructures, no? Si realment ets capaç de sacsejar o no allò que en cada moment està damunt la taula, no?
Em prometo que vagi a la publicitat i en continuem parlant a les 9:25 minuts, perquè també vull parlar, ara parlava de l'aeroport del Prat al Màrius, d'aquesta informació que avui publica La Vanguardia, però també
Guerra Barajas, Prat, ja veuràs.
Sí, ja veuràs, ara ho parlarem, però tres consideracions respecte a aquesta tertúlia. Sí. La primera, no serem els únics els dilluns, hi haurà més gent. Ja anirem...
Ja s'avorreix el Jordi.
No m'avorreixo, que va, ja ho saps, que ja aniré afegint-hi.
No ho hem fet bé.
La segona, molt bé.
Sí, clarament està prometent a l'audiència una mica més de gana.
Si vols salsa, li foto salsa.
Molt interessant, però molt, el que he escoltat fins ara. Segona, respecte a Pablo Iglesias, i permetrà al Pablo que l'ebre a públiques unes converses que hem mantingut privades amb ell. No, més que res per tallar temes que puguin que he llegit i que són susceptibles de certa por i de cert neguit. Un és, Pablo Iglesias cobra el mateix que qualsevol tertulià del món RQ. Ho dic perquè això quedi aquí sobre la taula. Perdó, que ho hagi comentat, Pablo, però és que em sembla just dir-ho perquè he llegit alguna informació que
con
deia
eso,
que cobra...
Con eso no pago el ático.
No.
Ni l'increment de la llum.
Tots els pisos que tens, Pablo, és que tens un munt de propietats arreu.
I el tercer comentari que volia dir és que al Pablo Iglesias li vaig preguntar, dic, escolta, normalment a les tertúlies del món RQ de tant en tant convidem polítics d'aquí, d'allà o de més enllà, o gent del món social d'aquí, d'allà, de més enllà. Algun problema? I diu, no, cap problema. Doncs ja està. Que la gent ho sàpiga. O sigui, que quedin clar aquestes tres consideracions de cara a aquesta tertúlia dels dilluns, que ha començat inicialment amb Pablo Iglesias, Mònica Terribas i Màrius Carol. Un moment.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts tocats de 10, les 9:32 minuts, amb Mònica Terribas, amb Màrius Carol i amb Pablo Iglesias, i amb la mirada de l'ull de poll al Pere Mas. Avui llegíem a La Vanguardia que la negociació... És clar, és que aquí... Recordo que vam parlar amb la ministra de Transport dijous passat. La percepció que un va tenir és que per culpa d'un parell de tuits de Pere Aragonès i de les declaracions de si un sector de la govern de Catalunya vinculat a Esquerra Republicana anirien a la manifestació en contra de l'ampliació del Prat, doncs, esclar, quedaves com dient, per això realment es suspèn una inversió d'aquestes característiques de 1.700 milions d'euros? Després va haver-hi una entrevista dissabte al periòdico de la pròpia ministra dient que hi havia un fins a finals d'any encara per poder negociar, i ara resulta que no, que segons publica avui La Vanguardia, Màrius, la negociació per ampliar el Prat podria prorrogar-se un any perquè la llei permetria endarrerir aquest DORA, aquest pla de regulació aeroportuària, i que el govern central i Generalitat intentarien salvar aquesta inversió de 1.700 milions d'euros.
Escolta, és que una inversió com aquesta, una obra pública d'aquestes característiques, que l'hagis de decidir allò en 24 hores, és una mica, no sé, on t'ho diu. No sé si és el DORA aquesta que dieu, però vull dir, jo he intentat llegir la informació diverses vegades i no acabo de veure per què no hi ha més temps per discutir.
No, el que és increïble és que una cosa d'aquesta magnitud, com bé diu en Màrius, no s'estigués parlant des de fa un any o un any i mig per poder-la treballar, no? A nivell tècnic i poder-la madurar i explicar exactament quins són els topalls a la zona de Gavà, quins són els topalls a la Ricarda, i sobretot també què ens dirà la Unió Europea. Perquè,
però tu saps que la Unió Europea...
Sí, però...
Mai t'acaba de donar la raó de tot ni treure-la.
D'acord. Però oi que hem sentit a Ursula von der Leyen, la tornarem a sentir aquest dimecres, perquè aquest dimecres fa el discurs de l'Estat de la Unió Europea dient que una de les prioritats de la Unió Europea és el Green Deal, és que els Next Generation vagin a parar projectes europeus, etc, etc, i que la preservació del planeta i la lluita contra el canvi climàtic, etc, etc. Doncs veurem quina és l'actitud de la Unió Europea quan rebi un projecte que afecta d'una manera clara la Ricarda, la llacuna de la Ricarda, i que segurament contravé el pla de Planeta 2000. Vull dir, veurem què passa, veurem què passa.
No, vull dir, no és fàcil, però també és veritat que la Unió Europea, els darrers anys, s'ha tragat una sèrie de projectes, no sé, per exemple, l'ampliació del port de Rotterdam, que tenia costos mediambientals molt importants. I hi ha una sèrie de projectes a Alemanya que són igual del mateix. Vol dir que com que venim d'un temps de crisi, la crisi econòmica quasi bé ha continuat amb una crisi sanitària que també comporta una crisi econòmica, aquí hi ha un cert argument per part dels governs de dir, escolti, ara necessitem recuperar l'economia. I això val per tapar tots els enredos i val per tapar moltes vegades una sèrie d'accions que en situació normal no tirarien endavant. Sí, jo crec que la Unió Europea s'ho està mirant amb una certa distància. I si aquí són capaços de trobar un acord, dirà poques coses.
Sí, el que passa és que AENA ha incomplert els acords als que va arribar a l'última remodelació de l'aeroport, i Europa també li ha recordat. Escolta, et vas comprometre a fer determinades coses que no has fet.
Sí, fa 14 anys i no les han agafat per l'orella, eh? O sigui, perdó, fa...
Però li ha recordat...
Del 2007 és. Fa 14 anys.
Pablo.
Sí, ayer Enric Juliana escribía un artículo muy malvado, me lo imagino mefistofélico escribiéndolo, en el que metía el dedo en la llaga, un Juliana más rojipardo que gramsciano, que comparaba el Prat con Barajas y decía, miren ustedes, como en Madrid son de derechas, en Madrid no se andan con cursiladas como el cambio climático, como el decrecimiento o como los patos. Y venía a presentar Cataluña como una suerte de sociedad buenista desde el Concilio Vaticano II, más preocupada por la bondad que en este caso por la economía y las cosas prácticas. A pesar de la maldad del artículo, en realidad lo que está poniendo encima de la mesa es la cuestión principal, es si Cataluña se quiere parecer a Madrid. Si Cataluña se quiere parecer al Madrid de Aguirre, al Madrid de Ayuso, al Madrid del Partido Popular, que es un territorio que se ha convertido en un paraíso fiscal de los ricos, un territorio de degradación de los servicios públicos y que ha apostado por un modelo de desarrollo que no genera alto valor añadido, ni genera buenos salarios, ni genera I+D+I, ni atrae capital tecnológico. Y yo creo que a estas alturas, digamos, despreciar lo que representa la emergencia climática para el presente y para el futuro de nuestras sociedades, pues yo creo que no es sensato, y lo que ha puesto encima de la mesa este debate es que las cuestiones climáticas y medioambientales no tienen que ver solamente con una suerte de actitud buenista de cristianos de base, sino que están en el centro del modelo de desarrollo. Y yo aquí creo que Cataluña puede ser un referente de un modelo de desarrollo diferente, que apueste por infraestructuras de transporte estratégicas, como lo que representaría el corredor mediterráneo, que pueda sustituir los vuelos de corta duración por por trenes de alta velocidad, que apueste por el empleo de calidad y que apueste por la reindustrialización verde. Y creo que esto es lo que ha tensado al gobierno de Cataluña, que hay sectores que dicen, oigan, tenemos que ser coherentes con lo que nosotros mismos hemos dicho. No se puede llevar el pin de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y después hacer exactamente lo mismo que ha hecho o que haría Madrid.
I després hi ha una altra cosa que a mi també em sorprèn perquè van simultani. De la mateixa manera que estem cada dia parlant del preu de la llum, i segurament avui en algun moment en parlarem, hem sentit com Foment deia seieu-vos de seguida a negociar l'aeroport del Prat, etc. La qüestió del preu de l'energia és tan nuclear en el desenvolupament socioeconòmic del nostre país i de la gent que ens està escoltant i a les seves dificultats en l'època en què estem a nivell col·lectiu, que m'agradaria sentir les mateixes veus que diuen asseieu-vos a negociar per arribar a un acord amb l'aeroport del Prat, dient, cridant a totes les empreses energètiques i dient asseieu-vos amb transparència a explicar-nos què està passant en l'oligopoli que tenim a nivell energètic en aquest país. I en canvi no ho diuen. Al contrari, Foment va fer unes declaracions fa uns dies dient que això del preu de la llum era conjuntural i que res de pujar salaris i que això ja cauria de la moneda que havia de caure. No, escolteu. Si realment ens amoïna el desenvolupament socioeconòmic del país, ens ha de preocupar com resolem l'aeroport del Prat, però també ens ha de preocupar com resolem la qüestió energètica en aquest país.
Sí, perquè la qüestió energètica no és només una qüestió de les famílies, és també una qüestió de les empreses. És a dir, les empreses són menys competitives quan han de pagar els preus pràcticament de l'energia més cars d'Europa, junt amb la francesa i em sembla que és la belga.
Avui precisament el Mundo parlava que les petites i mitjanes empreses ja comencen a notar l'escalada del preu de l'energia, entre altres coses, perquè l'any passat va ser any pandèmic, plenament pandèmic, i parlen de factures per damunt del 30% respecte a fa un any, petites i mitjanes empreses.
Sí, sí, i això les fa menys competitives, i això en un moment tan delicat com aquest, moltes vegades amb algunes d'elles les escanya. Vull dir que les coses no són fàcils, eh? I és veritat també que la factura de la llum en aquest país, aquest és un impost indirecte, o sigui, en el fons la llum és un impost indirecte, on li hem anat col·locant tot el que no sabíem que col·locar. No,
i tot el que hem fet malament li hem anat col·locant. Tot el que hem anat fent malament s'ha anat col·locant allà, i ho hem de pagar, doncs ho anem pagant, els plans que no hem fet bé de renovables, els castors de turn, tot això ha anat caient cap allà. I això és una qüestió que sí que exigeix transparència, perquè si no, la gent no sap què paga.
Pablo Iglesias, salut.
Perdó. He pensat que passava.
Bueno, yo creo que la cuestión de la factura de la luz pone encima de la mesa, de nuevo, un modelo de desarrollo y un modelo, en este caso oligopólico, de empresas energéticas que generan una situación absolutamente escandalosa, y es que la gente tenga que pagar una factura de la luz indecente porque se sigue prorrogando un sistema de beneficios caídos del cielo que no es sensato. Al mismo tiempo que estas empresas hayan sido las que más, o unas de las que más han recibido de los fondos europeos y que han obtenido pingües beneficios en los últimos años, y que esto no se traduzca en un abaratamiento de la factura de la luz, no es aceptable. Y claro que todo el mundo puede entender lo que significa, digamos, la transición ecológica, la descarbonización y la apuesta por el gas y por otro tipo de energías, pero yo participé en la negociación de un acuerdo de gobierno que era taxativo a la hora de plantear una serie de límites a la situación injusta que se estaba produciendo. Y no hablamos de lo que a algunos nos gustaría, que es que hubiera empresas públicas de energía o que no se excluyera la posibilidad de nacionalizaciones, como por otra parte ha ocurrido en buena parte de los países serios de nuestro entorno, con gobiernos de derechas y con gobiernos progresistas. Y la situación en la que estamos ahora, yo creo que es algo que los ciudadanos no entienden. O sea, no entienden que estas empresas estén generando beneficios, estén recibiendo fondos europeos y la gente tenga que pagar una factura escandalosa.
Sí, i que a més et truquen cada 10 minuts al telèfon oferint-te no se sap què. O sigui que hi ha un moment que, en fi, és bastant desagradable rebre aquestes notícies en els mitjans de comunicació i després que et truqui una senyoreta, en fi, d'un call center de l'altra punta del món, quasi bé tots són, sí, però bé, és igual. Però moltes vegades de l'altra punta del món que t'està oferint unes coses fantàstiques.
Que no entens.
Que no acabes d'entendre mai. Sí que és veritat que jo crec que comencen a posar-se les piles a les elèctriques. No només hi ha un... En fi, no són uns senyors dolents que volen treure el màxim de benefici, que que segurament és el que li toca, són empreses cotitzades, etc. Sinó que comencen a veure que la imatge que tenen, la imatge social i la imatge de les societats és tremenda. I jo crec que estan reaccionant, i algunes d'elles estan oferint ja, com passa amb el telèfon, tarifes planes. Tarifes planes, vull dir que tu sàpigues més o menys què és el que pagaràs quan comences un any, sàpigues quant diner destinaràs a l'electricitat. El que no pot ser és que això et pugi un 30 o un 40%, no se sap massa bé per què, o perquè hi ha un problema amb el gas, o perquè el Marroc i Argèlia doncs estan en una situació tensa, o perquè Putin vol... Sí, al final, el gas ve de dos llocs, eh? No, sí, no venen sí. De tants llocs més, no? I a mesura, diguem, que anem marginant l'electricitat feta a través de les centrals nuclears, doncs hem de buscar electricitat alternativa, que en aquests moments bona part d'ella ve a través del gas i és més cara. I llavors jo crec que davant d'això, ostres, l'Estat no sap què fer. Jo crec que el problema més important que té l'Estat és que això li genera una mala imatge, perdona, l'Estat, el govern, li genera molt una certa incapacitat de reaccionar davant d'un fet, i no saben com resoldre-ho. I algunes empreses estan intentant buscar sortides perquè quan et truquin a casa per telèfon no agafis i els hi pengis, no?
Per això, si parlem tant de desenvolupament socioeconòmic i de recuperació, hem de tenir en compte, a part de l'aeroport i la fal·làcia de dir si no s'amplia la tercera pista, si no es fa exactament això, si aquests 500 metres no tal, no tindrem el nivell de desenvolupament econòmic que necessita aquest país, hi ha altres qüestions que també són estructurals, com bé deia en Màrius, petita i mitjana empresa i famílies que tenen en el rebut de la llum una de les seves despeses fixes i que això abraça tota la societat, que també són problemes estructurals i que també m'agradaria veure totes les forces vives com es manifesten sobre això. I en canvi, quan toques l'oligopoli energètic, silence, saps? Vull dir, home, es posen les piles. M'agradaria sentir-los amb transparència. Quantes vegades el Jordi deu haver trucat des d'aquests micròfons i tots els meus companyes i companys en els mitjans en els presidents de les energètiques aquests dies perquè vinguin a donar la cara i a explicar-se?
No, això no passa.
I han vingut?
No.
Han acceptat?
No.
Llavors, que es posen les piles com? Amb transparència es posen les piles...
Que les elèctriques però... posin les piles, com a metàfora, és bona.
Pablo.
O sea, creo que no tiene sentido que deleguemos la responsabilidad en los jefes de las eléctricas, que al fin y al cabo defienden su negocio, en su mala conciencia o en cómo afecta esto a su imagen. Aquí hay un sector público que es el que representa los intereses de la ciudadanía y es el que tiene la responsabilidad. Entonces, como que tengan más o menos conciencia social los jefes de las energéticas, creo que no tiene que ser el centro del debate. Creo que todo el mundo entiende algunas cosas. Después de Chernóbil, después de Fukushima, todo el mundo entiende que aunque la energía nuclear pueda servir para que haya energía barata para mucha gente, esto no es sensato. Poner a las poblaciones ante el riesgo de accidentes nucleares que nunca han dejado de producirse, y esto es un consenso. Todo el mundo entiende también que estas empresas son empresas estratégicas, que vender electricidad no es lo mismo que vender cerveza. Por lo tanto, el interés público tiene que participar de alguna manera. Pero claro, esto no se puede pervertir, no puede ser que estas empresas se compren expresidentes y exministros que van a sus consejos de administración para defender los intereses de estas empresas a partir de sus contactos en los partidos políticos y en los consejos de ministros, que a veces vemos situaciones completamente vergonzosas en este sentido. Tendría que haber, en todo caso, representantes del interés público que establezcan límites. Y luego, independientemente del razonamiento que hagamos cada uno, pues hay que exigir que se cumpla lo firmado. Y el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos decía claramente que una serie de situaciones que se están dando se tienen que acabar ya. ¿Cómo acabar con la sobreretribución por los beneficios caídos del cielo? Entonces esto se tiene que hacer inmediatamente. Y no tanto delegar en la mala imagen con la que puedan quedar estas empresas energéticas, que ya tendrán departamentos de marketing para inventarse la manera, o fundaciones sociales en la que reconstruyen la imagen que tienen ante la ciudadanía. Pero el regulador, el sector público, no puede aparecer impasible ante una situación que genera alarma social.
Això està clar, Pablo, però jo no estic d'acord amb una cosa. Jo no vull renunciar a una societat en què els responsables de totes les seves empreses, siguin petites, mitjanes o grans, tinguin sentit de la responsabilitat col·lectiva. No hi vull renunciar, no vull donar per fet que pel fet de ser empreses que tenen com a objectiu fer beneficis, això és el que passa per davant de tot. No hi vull renunciar perquè el bé públic, i això és un bé públic i la llum ho és, hauria de tenir aquest sentit de responsabilitat en les empreses privades també. I no vull donar per fet que només els responsables polítics tenen la responsabilitat de moderar el preu de la llum i d'explicar i de solucionar aquesta qüestió. No, no. Aquestes persones formen part de la nostra societat. Siguin empreses petites, mitjanes o grans, tenen legítimament el dret de fer beneficis, però alhora tenen la responsabilitat social d'estar administrant un bé públic. I la llum ho és.
Són les 9:48. D'aquí a uns moments parlem de Catalunya, de la taula de diàleg i de la manifestació de dissabte a Barcelona.
El perquè de tot plegat.
8 minuts i les 10 del matí, amb Pablo Iglesias, Mònica Terribas i Màrius Carol en aquesta tertúlia d'avui dilluns 13 de setembre del 2021 aquí al Món RAC1, el dia que Miquel Iceta ha anat a veure el Carlos Alsina a Onda Cero, i he dit que és normal que a pocs dies que se celebri la taula de diàleg es desconeguin detalls, molts dels detalls de la trobada. Vaja, el primer cas que desconeixem és quin dia serà. Ara com ara, les principals incògnites són, un, la data de la reunió, i després, si anirà o no el president del govern d'Espanya. Com dèiem, avui a Onda Cero.
Los equipos están trabajando para, en fin, acotar pues, las presencias, qué día se produce, si hay un acuerdo sobre el temario. Y hasta que no acaba ese trabajo previo, esa negociación previa, pues no tendremos respuesta, ¿no? Bueno, es normal. Yo recuerdo, en fin, me parece que eran las conversaciones de paz después de la guerra de Vietnam, que se estuvieron bastante tiempo discutiendo la mesa, pero, en fin, si era redonda, si era cuadrada, si era rectangular, si era octogonal. En fin, las negociaciones suelen tener ese aspecto, digamos, de complejidad.
La comparació amb el Vietnam, sí. No sé jo, Màrius, sí.
El primer dia de col·le, dic que encara estan definint el temari, és una falta de respecte als mestres que avui comencen les escoles, amb els temaris absolutament quadrats, diguéssim. I, en canvi, aquesta taula no té el temari, diu el ministre Iceta, em sembla destacable, diguéssim. La qüestió en tots els conflictes polítics, i aquest ho és, i de llarg abast, i de llarg abast en el temps, és una qüestió també de discreció moltes vegades en com es fan les negociacions, i aquesta és d'una transparència extrema en aquest sentit, no? Perquè tothom té pressa per explicar el que anirà a dir, el com ho dirà, etc. No? I a mi em sembla que més el focus l'estem posant molt en quina és la posició de l'independentisme, etc., si estan units, si no, aquest debat, quan el problema el té l'Estat. És a dir, la diada de l'11S de dissabte evidencia només una cosa que a mi em sembla que moltes vegades en la mirada que tenim autocrítica sobre el que passa a Catalunya acabem oblidant, que és que l'Estat té un problema. Té un problema des de fa molts anys. I té un problema perquè el conflicte polític que ara ha assumit, perquè amb aquesta taula de negociació l'assumeix, no és que sempre estan posant el termòmetre si s'infla, si es desinfla, les dades, quanta gent, etc. Persisteix. Persisteix no únicament en vots expressats a les urnes, sinó en l'actitud. En l'actitud d'un col·lectiu, d'un moviment, amb més o menys discrepàncies, punts de vista, etc., que planta el conflicte damunt la taula i ens diu hi som. I això l'Estat ho té. I l'Estat ho té amb dos vectors d'anàlisi que jo penso que no hem d'oblidar el dia que s'asseguin una altra vegada, des del febrer del 2020, si no em falla la memòria, en ara, que serà la segona trobada que facin. Hi han dos vectors d'anàlisi. Un, la qualitat democràtica de l'Estat en la resolució d'aquest conflicte davant d'Europa és un termòmetre que s'està posant no només des del punt de vista judicial, sinó també des del punt de vista polític. Una altra cosa és qui fa declaracions i qui no les fa, eh? Però la qualitat democràtica de l'Estat té en la resolució d'aquest conflicte un termòmetre important. I l'altre, evidentment, és que l'Estat té el legítim dret de defensar els seus interessos econòmics, i Catalunya és un interès econòmic, a part de sociopolític i a part de, evidentment, la Constitució, etc. Però és un interès econòmic, i legítimament el defensa amb ungles i dents, no? Però aquests dos termòmetres, la qualitat democràtica i els instruments que l'Estat fa servir per defensar els seus interessos econòmics a Catalunya, segurament col·lisionen. I, per tant, hauran de veure molt bé com responen en aquesta taula de negociació en els propers temps i quina proposta fan. Perquè si és només les infraestructures, van molt errats. perquè estarem d'aquí 10 anys parlant del conflicte polític a Catalunya.
Màrius Carol.
Bueno, sí, només hi ha dues possibilitats. Una és marejar la perdiu, vull dir que l'Estat es dediqués a marejar la perdiu amb aquesta taula que li diuen de diàleg i altres de negociació, però és igual, amb una taula que saps que hauràs de negociar alguna cosa, i l'altra és buscar algun tipus de sortida. Un tipus de sortida digna per tothom. I això no és fàcil. Jo crec que és el que m'agradaria que passés, però no és fàcil. Però jo crec que hi ha, quan a vegades... comentant-ho això amb amics meus independentistes, et diuen que això no servirà per res perquè l'Estat no et pot concedir un referèndum ni pot concedir una amnistia, però aquest és el... estem parlant de màxims, no? Però hi ha coses que sí que es poden fer. Per exemple, una cosa és que no et doni l'amnistia i l'altra cosa és que tu no puguis fer canvis, no sé, amb el Codi Penal per fer que els expatriats puguin tornar en un període relativament curt. D'acord? O sigui, hi han coses que no... que tindrien una resolució bastant semblant i no tenen la bandera aquesta de l'amnistia, que és una bandera molt contundent. Però al final arribaries a un punt bastant semblant. I l'altre és... potser no hi haurà un referèndum per dir si ens n'anem o no, però millor pot haver-hi una... Ja sé que em direu això, la tercera via, no sé què, però pot haver-hi un cert reconeixement de la Catalunya Nació que, fins i tot en la Constitució, que potser ens dona un salt endavant. Vull dir amb tot això, que jo crec que no hauríem de treure alguna cosa. I que el pitjor escenari seria marejar la perdiu, anar fent passar el temps, treure temes d'aquests que saps que no solucionaràs. Jo crec que aquí això l'únic que faria és generar frustració. No sé aquesta frustració després com la gent la pairia, però jo crec que aquest seria el pitjor camí. Jo crec que... El que passa, ho deia molt bé la Mònica, en els grans conflictes de la història del món, no sé, ja no per parlar del Vietnam, fins i tot la Primera Guerra Mundial, no? Això ho explica Stefan Zweig, no? No, però vull dir-te, al final de la Primera Guerra... O sigui, això va ser llarg, i hi havia propostes de màxims del president en aquells moments dels Estats Units, sembla que era el Wilson. I el resultat quin és? Mai és el que tu vols, però pot semblar-se molt a l'escenari que t'agradaria. I en aquest sentit, a mi les reunions aquestes anunciades amb focus i tal, la premsa darrere, aquí no s'arregla mai res. Aquí acaba havent-hi un document final que ja el podríem redactar ara. Jo vull veure, aviam, fins a quin punt, diguem, els funcionaris que acaben fent les coses i que reben instruccions polítiques, aviam fins on poden arribar.
Pablo Iglesias.
Yo estoy completamente de acuerdo con Mónica cuando planteaba que este es un problema de Estado, que es el problema de la plurinacionalidad. Entonces, más allá de la agenda urgente que señalaba Marius, o sea, hay que dar una salida a los exiliados, creo que la mesa de diálogo debe ser el punto de inicio de algo que es un problema histórico del Estado español, que es su carácter plurinacional, pero que tiene que ver además con dar algún tipo de salida política a la transición que estamos viviendo en los últimos 10 años, y que además va más allá de Cataluña. La realidad jurídica territorial de España no satisface ya a nadie, y por lo tanto eso implica que hay que hacer cosas y que hay que dialogar y que hay que tratar de buscar soluciones que de alguna manera se aproximen a los deseos de las poblaciones de determinados territorios. Ojo, en un contexto enormemente peligroso, porque esto ya no es consensuable con la derecha española. Si alguna virtud tuvo el viejo Estado autonómico, fue que permitió poner de acuerdo a diferentes sectores políticos. Ese sistema político español de 2+2, Partido Socialista, Partido Popular, más los dos partidos alfas de los subsistemas políticos catalán y vasco, Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco, sirvió durante un tiempo para gestionar una realidad territorial conflictiva, que es la que deriva de la plurinacionalidad, con una solución un tanto extraña, que se basaba, digamos, en la simetría de las competencias, pero que dejaba margen a catalanes y vascos para negociar, digamos, otras cuestiones, donde destaca, por ejemplo, la cuestión de las policías autonómicas, pero no solo, donde entran elementos de fiscalidad, donde entran, digamos, cuestiones que han sido determinantes en la historia política del Estado español. ¿Esto sirve ahora? Creo que no. Creo que el agotamiento del Estado autonómico es evidente y que, por lo tanto, la mesa de negociación entre esos dos gobiernos debe abrir la vía, bueno, pues a que se pongan encima de la mesa cuestiones que tienen que ver con el futuro del conjunto del Estado, que yo pienso, por la correlación de fuerzas, no solamente por un deseo, que siempre va a ser la existencia de un Estado compartido, un Estado en el que hay diferentes administraciones y a diferentes niveles, donde pueden convivir diferentes naciones, donde pueden convivir diferentes sistemas jurídicos y donde hay que buscar fórmulas que respeten la voluntad de la ciudadanía de los diferentes territorios. Pero ojo, esto no es una cuestión, digamos, que se resuelva solamente dando una salida a los exiliados o que se resuelva rápido. Esto es uno de los grandes temas pendientes para una transición política y de dirección de Estado que hay que, a mi juicio, llevar a cabo con las fuerzas políticas que garantizan la estabilidad de esta legislatura, sabiendo siempre que como vengan los otros, que como venga el Partido Popular a gobernar con Vox, lo que va a haber es un proceso de involución en el que van a tratar de recuperar las competencias autonómicas, en el que van a decir que la educación catalana adoctrina y que, por lo tanto, esto lo tiene que recuperar el Estado, y eso forma parte también del contexto político en el que estamos hablando.
Espera, ¿vols dir alguna cosa? Perdona, Mònica, però vas...
Bueno, si jo, Mònica, em deixa...
Sí, home, sí, però escolta, perdona, qui mana el Jordi, eh?
Ah, sí, efectivament, qui mana el Jordi. A veure, o sigui, hi ha una cosa que més o menys tots estem d'acord, que l'acceptació que hi ha un problema polític, després de tants anys de discussió judicial i d'empresonaments o de manifestacions al carrer, és un pas endavant que ningú nega. O sigui, hi ha l'admissió per part del govern central que hi ha un problema polític. A partir d'aquí, jo crec que ningú s'atreveix a baixar del cotxe, que és una mica com l'exemple d'altre dia, el programa de cap de setmana de RAC1. Tornaré a posar avui perquè s'entengui, que és el que ha passat una mica amb l'aeroport. Imagina't que algú té la idea que el Màrius i l'amiga Mònica facin un programa cap de setmana a RAC1, en lloc del Bundó, pobret, però que ningú veu clar.
Perquè li has dit pobret, no perquè li he dit pobret al Bundó.
Eh? Ara... No, no, perquè li arribarien al programa. Dius, aquests dos no s'entenen, no sé què, el Màrius raja de la Mònica, no funcionarà. Sí. Tothom sap que no funcionarà, no ho té ningú clar, però ningú gosa dir-ho, que és una mica el que va passar amb l'aeroport i la Ricarda. Aleshores, amb la mesa de negociació, jo crec que passa una mica això. Ningú s'atreveix a admetre el que, primer, el PSOE, que ja té fatiga sistèmica de la qüestió catalana. I ha fet els indults, i per això han ajornat un any la qüestió de la reforma de la llei de sedició. Junts per Catalunya, diguéssim, té aquesta mena de cosa de la cabra se tira al monte amb la unilateralitat, que ningú sap què és, però que creu que és el terreny de joc en el que ha de jugar. I Esquerra mira de reull el retrovisor, que no li prengui la cartera Junts per Catalunya amb la qual cosa. Tothom hi va amb un grau de convicció molt baix en aquesta mesa de diàleg. Ara bé, el desenllaç, amb tots els respectes, Màrius, no pot ser un referèndum sobre un pacte fiscal o una qüestió més o menys menor. Jo crec que, fent servir el tòpic prohibit pels tertulians, ja s'ha passat pantalla amb aquest tema. Però, o sigui, ha de ser una votació sobre una qüestió de sobirania, sobre una qüestió de sobirania potent. No, sí, jo ho definiria com a sobirania potent. Jo li diria referèndum clàssic, de sí i no, que tothom l'entén. Per cert, l'escocès en tornarà a fer una, d'aquí 4 dies.
L'escocès no el faran. Bueno, no el faran.
Ja veurem.
No el faran.
Perquè ho
ha dit el Boris Johnson, també és veritat que el Boris Johnson per davant ja un grans expectatives polítiques, però és que no el tornaran a fer, doncs perquè al final la pilota va anar al pal.
A veure,
què vull dir-te?
La qüestió de l'amnistia que deia Màrius, jo crec que si una cosa té el moviment sobiranista independentista és que té molt clar que té 3.500 persones afectades per causes molt diverses i que l'exili, evidentment els nostres representants polítics en el seu moment hi ha una part a l'exili i una reforma que ja ha dit l'Estat, que ja ha dit el govern espanyol que no tirarà endavant perquè ara ja no és prioritari, no resoldria el problema que tenen milers de persones que estan involucrades en causes penals, en persecució a través del Tribunal de Comptes, etc. Per tant, jo no crec, com diu el Màrius, que resoldre l'exili resolgués el problema de la repressió. No ho crec, però vaja. Potser m'equivoqui, potser m'equivoqui.
Tanques una ferida.
Bé, és una...
Ara l'independentisme.
Però si els mateixos presos i preses polítics t'han dit quan han sortit, escolta, els indults no solucionen aquesta qüestió perquè tenim X, Y, Z, moltíssimes persones involucrades en això, ells mateixos ho han dit, els indults no han fet no han tancat la ferida del que representa, perquè no és una ferida, perquè és un conflicte polític de dimensions que van més enllà del factor humà. Ara el Pere deia, sí, aquest es mira de reull amb l'altre. Escolteu, el factor humà en tots els, conflictes polítics del món té a veure, i ara el Màrius seria capaç segur per erudició i experiència de dir-ne moltíssims, no?, on el factor humà en una taula de negociació ho pot enviar tot a fregir. Per què? Perquè afecten les històries, perquè afecten les persones. Per tant, aquesta taula de negociació, hi pot haver una intervenció del factor humà que faci que no s'arribi a un punt d'acord. Hi pot haver un factor humà que estigui polaritzant les propostes d'uns i altres partits independentistes i entitats, perquè el discurs d'Òmnium Cultural de Jordi Cuixart el dia 11 i el discurs de l'Hisenda Pelosier el dia 11, a la nit, al vespre, al tancar la mani, divergien. Perquè en Jordi Cuixart deia, baralleu-vos tant com faci falta per arribar a una proposta conjunta per asseure's allà, no?, per asseure's a negociar. I, en canvi, l'Hisenda Pelosia reclamava fem la independència ja, president. Per tant, són discursos, sí, divergents.
Jo puc entendre el que vol dir Cuixart amb les seves paraules, no puc entendre com es fa la independència ja. Què hem d'anar? Un altre desastre, una altra catàstrofe?
Jo estic dient el factor humà influeix. Jo no sé com...
Però és que...
No estic dient que s'hagi de fer una cosa o una altra, Màrius. Estic dient que és evident que els processos de negociació són llargs, que aquesta taula pot arribar o no a alguna mena de petit acord, no ho sé, no faig futurologia, però que un conflicte polític d'aquesta magnitud, si mirem enrere, no els últims 10 anys, si mirem enrere realment, es mantindrà si no li dones, com deia el Pablo, estructuralment una nova lectura per part de l'Estat, el que és l'Estat espanyol quan es defineix a si mateix com un estat plurinacional, etcètera. O l'Estat fa un examen per definir-se i realment fa una proposta transparent, o, evidentment, aquest conflicte s'allargarà, i no treu que encara que la faci se'n surti, perquè el conflicte a Catalunya és bastant més fort del que alguna gent vol creure.
Jo, si em permet, sortint una mica i mirant des de l'estació espacial, mirant des de dalt, jo crec que Espanya sí que té un problema, però té un problema quan el PP es fascina amb la figura d'Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso és, en fi, una senyora que ha sabut guanyar-se el vot a Madrid, però perquè l'aposta que ella fa justament és contra la resta d'Espanya. És a dir, això de que Madrid és aquesta mena gran aspiradora de recursos que deixa amb total perplexitat a la resta, és a dir, Madrid pot no només tenir els recursos, sinó que baixar els impostos i no sé quantes coses més, això el que està fent és que està creant una crisi de l'Espanya perifèrica,
completament,
una crisi descomunal, i l'altra de l'Espanya desartisada. És a dir, hi han dos Espanyes que són molt importants, que estan mirant el que passa amb perplexitat. És a dir, que a l'Estat espanyol més tard o més d'hora, això de l'Espanya de l'autonomia ha funcionat quan ha funcionat, però hem d'anar amb un altre model. I aquest model actual no va. I aquest model pel que aposta el PP, igual s'ho passen molt bé a Madrid, però la resta del país s'ho mira amb una perplexitat, que això farà crisi. Estic absolutament segur que farà crisi.
Pablo.
No només per Catalunya, No només per Catalunya.
Pablo.
Esto es muy importante, porque es verdad que el nacionalismo madrileño de Ayuso es una enmienda a la totalidad a la idea de España, de la vieja derecha española. Digamos que tiene muchos beneficios electorales a la corta, pero que es, no deja de ser irónico cuando Ayuso dice Madrid es España. Digamos, se ha incluso llegado a ironizar en la prensa hablando de una suerte de procesismo madrileño que revela que en realidad a la derecha española Cataluña ya le da igual. Que Cataluña es básicamente un discurso que le sirve para mover las bajas pasiones que se expresan en el terreno electoral, alimentado permanentemente por los poderes mediáticos de la derecha. Pero ojo, aquí hay algo que decía Mónica que no comparto del todo, cuando se refería al Estado. No es lo mismo el gobierno que el Estado. Y yo creo que eso lo entendió todo el mundo en Cataluña a partir del 3 de octubre. El 3 de octubre salió el Estado, que es diferente al gobierno, muy diferente.
el Estado, en el que de repente una figura simbólica, que aparentemente no tiene ninguna función política, hizo un discurso político muy preciso que sirvió para alinear y para poner a la orden a muchísimos sectores de las élites del Poder Judicial. Eso sí es el Estado. Y eso sí es el Estado, y no hay muchos controles democráticos, y cuando los hay, no los aceptan. Digamos, la situación de ocupación durante más de 1000 días del Consejo General del Poder Judicial, con las figuras fundamentales colocadas ahí por la derecha para librarles de unos cuantos casos de corrupción, en un contexto en el que Cataluña se ha convertido en la primera motivación política para muchos de esos jueces y magistrados de las élites, presenta una situación en la que Estado y Gobierno no es lo mismo. Y eso yo lo he vivido en mis propias carnes. Sí. Saber que una parte muy importante del Estado no le gusta que alguien como tú pueda estar sentado en el Consejo de Ministros, o que una fuerza política como la nuestra pueda estar sentada en el Consejo de Ministros, o que una fuerza política como la nuestra diga Esquerra Republicana y H. Bildu tienen el mismo derecho que cualquier otra fuerza política a parecer, a figurar en una dirección de Estado que implique una reforma o que implique una serie de cambios que reconfigure, digamos, la relación jurídica o el conjunto de relaciones jurídicas que implica la existencia de un Estado compartido. Esto tiene que estar en la mesa de negociación. Conocer lo que ha ocurrido en los últimos años para que aparezca lo que algunos llaman, traduciendo una expresión del inglés, Estado profundo. Y creo que esto es muy importante no perderlo de vista, porque lo que apareció a partir del día 3 es un Estado que no necesariamente está alineado con lo que diga el gobierno, y una derecha que no acepta la democracia si los resultados de esa democracia no le gustan, y que están dispuestos a utilizar lo que sea necesario para mantener y para hacer crecer su poder. Y creo que esta reflexión tiene que ser una reflexión colectiva de todas las fuerzas políticas democráticas, independientemente de las diferencias que puedan tener. Yo creo que lo que está pasando en el mundo y lo que hemos visto en Estados Unidos en los últimos tiempos debería servir para que hubiera una reflexión entre todos los demócratas a la hora de entender que lo que haya que hacer con el Estado tiene que ser algo pactado y negociado entre demócratas.
Totalment d'acord, i la veritat és que si quan he parlat he donat la sensació que confonia estat amb govern, no, perquè ho tinc clar, entre altres coses perquè sempre que es parla de que aquí l'independentisme està dividit, jo penso, serà que a Espanya no hi ha divisió respecte al problema català, quan les estructures profundes del Deep State o de l'estat profund, com ara deies, tenen una posició de defensa dels seus interessos, essencialment econòmics, també polítics, en part. El govern potser optaria, el govern espanyol, en aquest cas de Pedro Sánchez amb Podemos, potser optaria per unes solucions, però sap que té al davant, en la línia de confrontació absoluta, PP i Vox. És a dir, la divisió a Espanya respecte a la solució per Catalunya és absoluta.
Absoluta.
Absoluta. Per tant, quan es parla de l'independentisme dividit, no es mira què passa a l'altra banda, que és evident que la clau és trobar una solució consensuada, si és que es troba, perquè si no, això evidentment no té solució. No té solució perquè el pes del conflicte polític, en aquest cas amb Catalunya, i avui no parlem del País Basc, però no oblidem que EH Bildu és segona força política, el PNB, etc., i allà també estan mirant a veure què passa cap aquí, doncs aquest conflicte s'ha d'intentar resoldre políticament.
Et va sorprendre la manifestació de dissabte, la gent que hi era?
No em va sorprendre, m'ho vaig estar mirant i m'agrada el dia de la Diada, com que sempre he fet la feina que tu estàs fent, mirar-ho bé i escoltar tothom, no? Perquè és la manera d'analitzar el que està passant allà, no? Perquè quan estàs al mig d'una manifestació perds la perspectiva, no? Jo penso que és el que et deia a l'inici, jo estic convençuda que el moviment independentista és fort, s'expressa a les urnes amb un 52% la gent que hi participa, i Carles Castro ahir a La Vanguardia deia, us recordo que és un 27%, val, d'acord, però és evident que té una força a les urnes important, i això està representat, i que es manté. I això, hi hagi més gent, hi hagi menys gent, hi hagi un xiulet o un altre, amb unes persones, ens agradarà més, ens agradarà menys, la llibertat d'expressió, l'exaltació, el moviment, etc. Al marge de tot això, el projecte col·lectiu roman i existeix i s'expressa i surt al carrer. Aleshores, la gent que té, evidentment, mirada política a llarg, des de Madrid, segur que estan veient la persistència. Crec que era el Mundo ahir amb una editorial que deia, malgrat que l'independentisme està dividit, persisteixen en les seves peticions, no? Doncs és una evidència que algú llegeix des d'allà aquesta gent i són, no, Màrius? O Pablo,
sí.
No ho sé.
També és veritat que els mitjans de Madrid han dedicat aquest 11 de setembre menys espai. O sigui, jo crec que hi ha un cert agotament. O sigui, estem tots una mica... en fi, sense forces, o sigui, dels que estan a favor, els que estan en contra i els que ens agradaria que això tingués una sortida. Estem tots una mica sense forces, i que tot i estan sense forces tots, doncs hi hagi una gentada al carrer, vol dir que aquest és un moviment que no el pots deslegitimar, ni pots dir que, bueno, ja es cansaran, no? Perquè van passant els anys i la gent continua, i els sents parlar pel carrer i tal, i és com la seva contribució a un futur. I en aquest sentit sí que és cert que els partits polítics van una mica a la seva. Jo crec que sí que hi ha una crítica, que la veus a les persones, la veus en determinats col·lectius, que hi ha estratègies diferents. Hi ha també un problema del poder i l'hegemonia a Catalunya. És a dir, l'Esquerra Republicana voldria substituir l'espai que un dia va ocupar aquest espai enorme que va ocupar Convergència, no? I tot això també està molt present, i tot això el que fa és que des de l'aeroport fins al que vulguis uns diuen A i uns altres diuen B, amb un problema, que és que Esquerra Republicana, com que vol tenir moltes sensibilitats, a vegades es fa un embolic i no sap si està en un costat o l'altre de la pancarta. O sigui, el problema d'Esquerra Republicana en aquests moments és que està sempre dubtant què és el que ha de fer, no? I això... però té un aspecte positiu, però no té un altre negatiu. Hauríem de tenir una mica un horitzó, no? Un horitzó de país. Jo crec que, més enllà de la independència, més enllà de si l'independència és el millor dels escenaris o no, que jo crec que no, però bueno, hi ha gent que hi creu i no només una qüestió de sentiments. Jo crec que hauríem de definir quin país volem. Jo crec que Catalunya, i Espanya també, però sobretot Catalunya... hauria de saber què volem ser quan siguem grans, però també en quina societat ens agradaria viure. I en aquest cas el paper de Barcelona és clau. O sigui, aquesta Barcelona, que també jo crec que tampoc sap massa bé si va o bé, tot això s'ha d'anar definint. I què és el que passa? Que aquí Catalunya havia tingut una societat civil molt forta, i avui no la té. Avui no la té. Aquest és un dels
avui
drames.
Avui no té societat civil?
Jo no dic que no tingui. Jo dic que no té una societat civil forta. No la té. Es una impresión, ¿eh? Es una impresión.
Pablo Iglesias.
O sea, yo creo que en relación al resto del Estado, la sociedad civil catalana es de las más articuladas y que incluso en momentos de reflujo, el independentismo es probablemente uno de los movimientos sociales y políticos con más capacidad de movilización en toda Europa. Pero Marius decía antes algo que me ha gustado mucho, que es como la perspectiva desde la estación espacial. Claro, el sistema de partidos y el sistema político catalán ha cambiado mucho en los últimos años. Para empezar, no está claro cuál es la fuerza política, llamada a ejercer la hegemonía, porque la correlación entre Junts y Esquerra Republicana, digamos, es muy tensa, porque tiene niveles de apoyo electoral muy similares, y no está claro quién en los próximos años será la fuerza política llamada a ejercer ese tipo de liderazgo. Al mismo tiempo, el PSC, que sigue siendo un partido muy importante, no ganó las últimas elecciones autonómicas en Cataluña con los valores o con el discurso tradicional del PSC, sino que de alguna manera buena parte de los votantes que habían apoyado el discurso antiindependentista de Arrimadas entendieron que el candidato antiindependentista era Illa. ¡Ojo! Esto es algo muy difícil de manejar para los socialistas catalanes. Y al mismo tiempo, en Barcelona, pues desde hace casi 6 años ya, hay un gobierno inédito con una fuerza política que nunca había gobernado en el Ayuntamiento de Barcelona. Es normal, si lo miramos desde la estación espacial, que haya tensiones políticas, porque además han pasado muchas cosas en los últimos 10 años que tocan mucho además en lo emocional. El factor humano siempre es determinante en política y probablemente en Cataluña en los últimos tiempos más. Pero si es que miramos al otro lado, también vemos cómo el sistema
político español y el sistema de partidos ha cambiado por completo, terminó el bipartidismo, hay un gobierno de coalición inédito desde el año 36 que ha roto una cláusula de exclusión histórica, hay una ultraderecha que vampiriza a la derecha tradicional española, que había logrado de alguna manera apartarse del franquismo, recordemos cuando Aznar reivindicaba Azaña, y que ha hecho el camino contrario y ahora ponen calles y plazas a Millán Astray y a cuantos asesinos encuentren de la historia de nuestro país. Claro, en este contexto es muy difícil imaginar soluciones en el corto plazo. Creo que lo único que cabe defender es que el tránsito de todos esos conflictos y de esos cambios en la estructura del Estado se haga por vías democràtiques.
I lligant amb això que diu el Pablo, del factor humà, és molt important quan hi ha un conflicte intentar alçar el cap, no?, i mirar a llarg, perquè dels lideratges que durant tots aquests anys cadascun d'ells haurà tingut el seu rol, cadascun d'ells haurà contribuït des de el 2003 al naixement de l'Estatut i totes les derivades que ens porten a les Corts el 2006 i fins al 2010 i a partir del 2010, cadascun dels lideratges a banda i banda haurà tingut el seu rol, però en el projecte col·lectiu el que pesarà d'aquí 20 anys no és el rol de una de les persones o un dels partits, sinó el que passi amb el projecte col·lectiu. I aquesta és la clau per intentar no mirar què està fent el del costat. Perquè quan mires el que està fent el del costat és perquè no mires a 15 anys vista, mires a un any vista, a mig any vista, a càrrecs vista, a pressupostos vista, a seients vista. I penso que justament la història ens demostra, si som capaços de mirar enrere en les grans lluites socials del món, que la història del que parla és de conquerir drets i d'aconseguir superar murs, no de una persona o dues persones, que són les que passaran a la història, a vegades per casualitat i en un moment determinat, per el seu lideratge en altres circumstàncies. Però penso que si ens enroquem, com deia el Màrius, en la qüestió de les hegemonies i tal i qual, i mirem molt al microscopi, el projecte col·lectiu acaba perdent la perspectiva. No?
Són les 10 i 20... Vols dir alguna cosa, Pere?
Ai, perdó, que estic apuntant.
Pren notes com un... No, a veure, explica'm una cosa, Basté. Pablo, no ho estàs veient, estimat, però...
No ho sap, el Pablo Iglesias...
Pablo, hi ha un personatge prenent notes tota l'estona, d'una manera compulsiva.
Perquè després, quan acaba la tertúlia, fa el retrat de la tertúlia.
Yo soy el malo, Pablo. Vete preparando, porque no tengo piada.
Apunto.
No, jo només dir una cosa, rebobinant un segon. A mi sí que em va sorprendre la quantitat de gent que va anar a la manifestació de l'11 de setembre. Malgrat que el Mundo fes una foto en portada on intentés camuflar-ho al màxim, a diferència d'altres anys, quan hi ha molta gent no pengen la foto i quan hi ha...
Però el Mundo va publicar la foto.
Sí, però va publicar una foto d'un angle sospitós, diguem-ne. Però en tot cas, a mi sí que em va sorprendre que hi hagués tanta gent, perquè hi havia la sensació que hi havia un desànim al món indepe, i sobretot perquè jo encara no sé per què es anava a manifestar aquest any a la gent, que era per fer efectiva la república... Perquè a les anteriors manifestacions hi havia l'exigència del referèndum del 14, l'exigència d'unes eleccions més o menys constituents o plebiscitàries, l'exigència del referèndum del 17, diferents exigències, però la manifestació de dissabte, de què era? De fem efectiva la república? I què vol dir fem efectiva la república? Perquè diria que el govern de la Generalitat no va...
Però hi havia gent que anava fem efectiva la república, hi havia gent que anava a dir...
A mi m'ha sorprendre gratament que hi anés tanta gent, perquè el grau de mobilització i d'excitació, a més sent un dissabte, que te'n pots anar a la platja l'últim cap de setmana amb els nens, doncs, o sigui, jo m'agradaria preguntar què reclamava la gent. Sí, que es fes efectiva la república, però jo crec que tal com està constituït el govern de la Generalitat en aquests moments, no hi és ni se l'espera.
Jo no m'atreveixo a dir que la gent que estava al carrer aquest dissabte tots anaven a reclamar que es fes efectiva la república ja demà, no m'atreveixo a dir-ho, si tu ho consideres, però jo no m'atreveixo a dir-ho. El que sí que és pràcticament segur és que totes aquelles persones van anar amb les seves diferents idees del que s'ha de fer i el que no s'ha de fer i el que ha fet aquest i el que no ha fet, etc. És a dir, ei, hi som. El problema persisteix. I nosaltres som aquí. I aquesta és la lectura de fons, perquè hagi quedat dit, fem la república, o hagi quedat dit, arribeu a un acord i aneu a la taula, El que és evident és que l'eina política que té aquest moviment és la gent.
I encara que fos només amb un 48 o 49% de participació, que es critica molt sovint aquest 52 assolit per l'independentisme, diguéssim que l'abstenció i el coronavirus afectava per igual els indepes i els no indepes, eh? Mm. Vull dir que, ho dic perquè anem sentint que es repeteix aquesta història de sí, 52%, però només un 48. I un últim apunt, si em permets, Jordi, sí. I si no em permets, també.
Vinga.
Què és? Està molt bé xiular els puestos i criticar la gent i de més. O sigui, el tema del monument Rafael Casanova, ja fa temps, va haver una època que el PP anava a fer l'ofrena floral. I que, a causa d'uns quants individus que els van anar allunyant cada cop més lluny per les barreres de seguretat, van deixar d'anar-hi perquè allò era, era anar-se a divertir, a veure qui xiulava més, no? Una mena de xiulòmetre. Un sambódromo, però de xiulòmetre. Bé, això també es va repetir en d'altres àmbits, per exemple, en persones com el vicepresident Junqueras, cosa que hi va criticar la presidenta Forcadell en aquesta antena. A veure, amb tots els respectes, jo crec que ho hem de pensar una mica més abans de xiular segon qui. No dic que no es pugui xiular tothom, però si tots aquests tenen tantes ganes de xiular, que se'n vagin al Ricard a xiular dels patos.
Ànecs. Se'n vagin a les...
Que per cert...
potser no n'hi ha d'ànecs, no ho sabem.
Estan disminuint, està disminuint. Hi ha la gent que hi entén...
Els patos?
Sí, els ànecs.
Ja estan marxant, perquè ho noten.
No,
ja
fa anys que perdem ànecs. Escolta,
un ànec al costat de l'aeroport... És a dir, jo estic a fora de la Ricarda, eh? Però ànecs al costat de l'aeroport no poden estar bé.
Anem a fer un programa des d'allà, Basté. Sisplau, fem un programa a la Ricarda. Porta'ns allà tots, posem una taula i una antena.
Un instant. Vull fer una pregunta abans d'anar a la publicitat. Ui. Màrius Carol, has passat el virus?
No.
No. D'acord. Pere Mas, has passat el virus?
No.
No. Mònica Terribas, has passat el virus?
No.
No. Pablo Iglesias, ha passat el virus?
Jo crec que sí.
Jo crec que sí.
Sí, però lo pasé, yo creo que tan pronto que no me lo pudieron diagnosticar.
¿Cuándo, Irene?
De hecho,
¿cuándo la ministra,
tiene relación antes. Porque si no sé si os acordáis, en la primera vez que se reunió la mesa de diálogo,
sí,
yo no estuve.
Me'n recordo que tu no hi eres. Tu no hi eres perquè no hi podia ser per prevenció, no?
Imaginad cómo tenía que estar para no ir. Yo fui al médico del hospital y me diagnosticaron una faringitis. Entonces, pues yo con mi faringitis y los antibióticos que me dieron me tuve que quedar en casa, pero
claro
luego Irene tuvo la COVID, luego, o sea, es como... Es absurdo que... O sea, creo que lo lógico es pensar que yo la tuve en aquel momento, porque si no, lo normal, viviendo juntos, es que me hubiera contagiado, pero nunca volví... Luego me hice PCRs y luego nunca di positivo. O sea, que yo creo que sí que lo pasé. Hay, esto lo cuento siempre, dicen que con esto de la COVID el sentido del gusto cambia. A mí me gusta tomarme de vez en cuando un whisky. Entonces, durante unos días era como, no vuelvo a comprar whisky por internet, porque esto es una mierda, esto sabe fatal. Y al cabo de un tiempo, el whisky recuperó su aroma y su sabor, entonces eso me hizo pensar que...
Que l'havies passat, perquè el whisky ya no és lo que era.
Pablo, esto que has dicho whisky en OK Diario lo están sacando como titular, lo tienes claro, ¿no?
Al Marius també li agrada el whisky de tant en tant,
no? Se imaginarían que tomo solo ron cubano, pero no.
Per cert, que estem parlant d'abans de tot plegat, perquè recordo que Irene Montero va passar al començament de l'obra, estem parlant del mes de març, i la taula de diàleg...
Va ser el febrer.
Claro,
va ser el febrer, claro. Per tant, té lògica el que diu el Pablo.
Sí, té un sentit, efectivament. No, ho dic això perquè ara vaig a la publicitat, però abans, dues coses, una de la que vull parlar després, encara que ja anem tard, com sempre, però és igual, perquè després farem unes trucades que vull fer per tancar, tal com hem començat, que és amb l'escola, que és tres casos de gent que no han pogut portar la seva canalla a escola. I els trucarem, que han trucat al contenidor del Monarrac. Però sobre el virus sí que m'agradaria preguntar-los amb ells si consideren que avui hem sabut unes dades, que són dades oficials, que publica La Razón, que és que el 8% dels treballadors o treballadores que estan a residències geriàtriques no s'han vacunat. Que això ens porta més o menys la mateixa xifra en el sector públic. I la pregunta és si s'ha d'obligar a vacunar segons quins sectors. Parlo dels sectors públics que tenen incidència directa amb gent gran o amb gent amb problemes d'immunologia, és a dir, i fins i tot amb mestres. Ara ho preguntem. Però, dades de la Covid a Catalunya les últimes 24 hores, molt poca gent vacunada, 1.000 persones en primera dosi, estem a cap de setmana, diumenge, 1.000 persones en segona, números rodons, i 5.000 en pauta completa. Pacients ingressats en surten 2 de planta i en surten 7 de les unitats de cures intensives. Estem per sota 300 a les cures intensives, 266. Casos acumulats diumenge, 250, són pocs, molt pocs. El risc de rebrot baixa 2 punts, estem a 92. Els morts, sortosament, és zero. El que passa és que hi ha molts, ja sabeu que amb això de les, dels morts estem parlant de que les taules es van variant respecte als dies. La R està pràcticament igual. La incidència acumulada a 15 dies continua baixant, estem 7 punts per sota, 111 per cada 100.000 habitants, i la taxa de positivitat està a 3,41, és a dir, 1,6 respecte a la mitjana que demana l'Organització Mundial de la Salut per dir que està controlada la pandèmia. Ara en parlem aquí al Monarracú. D'aquí uns moments, Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Màrius Carol.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Pere Mas.
36. Aviam, Pablo Iglesias, s'ha de... s'ha de vacunar obligatòriament a la gent que té un contacte directe, per exemple, la gent de residències?
Uh-huh. És a dir,
els sanitaris se'ls ha d'obligar a vacunar?
O sea, en términos de salud pública, a mí me parece evidente, porque no hablamos solamente de la salud de los que supuestamente serían obligados a vacunarse, sino de la salud de los que les rodean. Y parece sensato que todos tengamos que cumplir obligaciones que tienen que ver con la seguridad o la salud de los demás. Igual que estamos obligados a no ir a más de 120 por una autopista o estamos obligados a una serie de medidas de seguridad. Lo que pasa es que, claro, después llega un juez y con la legislación en la mano dice, mire, esto no se puede hacer. O sea, no hay un marco jurídico que permita obligar a alguien a vacunarse. Entonces yo pienso, atendiendo a criterios sanitarios que tienen que ver, ya digo, o sea, no con la seguridad, en este caso, del trabajador de la residencia, sino con las personas mayores que están ahí, pues me parece de cajón. O sea, yo no querría imaginar que si tengo que llevar a mis padres a un hospital, que un profesional sanitario no decidiera vacunarse, pudiera poner en riesgo su salud. Creo que esto es evidente, pero es verdad que luego llegan los jueces y dicen, mire, esto con la legislación actual no se puede hacer.
Marius.
Pues habrá que cambiar la legislación, pero a mí me parece, después del drama que ha habido, que ha hagut a les residències d'aquest país, escolta, el dia que ens posin amb un titular ben gran la quantitat de morts que ha hagut a les residències d'aquest país, algun jutge se li caurà la cara de vergonya, però de què estem parlant? Escolta, si tu estàs en una residència, i tant, aquest jutge, si té la seva mare en una residència, voldrà que... aquest que diu que, escolti, la llibertat... Això de la llibertat hem de redefinir una mica més. O sigui, això no és que tothom fa el que li passa pel cap, no. I, escolta, hi ha coses que són de responsabilitat col·lectiva. I jo crec que una persona no pot estar en una residència assistencial de la tercera edat si no està vacunada, ho sento molt. I si la llei no ho permet, doncs es canvia la llei.
Però aquesta qüestió ha de ser aplicable de la mateixa manera als treballadors de les residències, als treballadors de les escoles,
a tots els
centres docents, perquè també estan en contacte amb persones, ells tenen un exercici de la feina que els obliga a estar en contacte amb persones que poden o no contraure aquesta malaltia. Aleshores, jo vaig sentir fa una setmana, crec, un debat interessant que teníeu aquí amb experts, amb dret que vas consultar, i evidentment que és un debat difícil, molt, perquè és on la llibertat col·lectiva col·lisiona amb la llibertat individual, no? I com protegir col·lectivament col·lisiona amb la llibertat individual. Però és evident, com deia en Màrius, que hi ha un moment en què el jutge ha de posar la balança, doncs, que aquella llibertat individual està posant en risc la protecció d'un col·lectiu molt vulnerable en el cas de les residències, no? I, per tant, home, hauria de ser possible que, malgrat que estan emparats per la llei, perquè és evident que estan emparats per la llei que no obliga a que es vacunin, doncs segurament s'haurien de prendre mesures que permetessin fer-ho.
Per exemple, fer-ho, una de les coses que avui posarà en marxa la Generalitat, amb una col·laboració entre la Conselleria de Salut i l'Educació, és posar a prop dels centres escolars llocs per vacunar. És a dir, a mi què em demanaria el cos? Escolta, tots els nens a partir de no siguin edat, de la que es puguin vacunar, als 12 anys, escolta, tots a punxar-se. 12 a punxar-se. No sé, jo la meva infantesa em van punxar i ningú em va demanar permís, eh? I els meus pares contents i, no?, donaven allò la trivalente, em sembla que es deia, no?
Sí. Sí, que ja no me recordo.
Està bé que ens hi rumiem una mica més que fa uns anys, eh, no, Màrius?
Aquest... No. Aquella cicatriu que tenen molts nens.
Jo tinc una cicatriu.
Jo tinc aquí com si m'haguessin llançat una... disparat una bala.
Bueno, però sí, veus, van posar...
Avui heu donat la informació i no he entrat a fons, he sentit el que dèieu, que una jutge havia primat la decisió de la mare, que era que vacunaria la criatura, en detriment del pare, que s'havia informat a través de les xarxes socials. Subratllàveu això, m'agradaria veure la sentència. Però en qualsevol cas, en aquest cas, la jutge o jutgessa, no sé si era una dona, no, la jutgessa havia decidit que prevalia el criteri de la mare, oi que era això?
Sí, senyora.
Doncs, per tant, hi ha jutges que estan prenent decisions en sentit
contrari. Efectivament. 20 minuts i a les 11 en punt del...
És que fins i tot amb els jutges hi ha gent que no està bé, eh? O sigui, no, hi ha gent que surt de casa i no hauria de sortir. Alguns amb, en fi, vestits de negre i altres vestits de color. O sigui, no.
Ai. Bé, dèiem, anàvem amb el tema de les escoles. Com començàvem, acabarem. Hi ha hagut gent que ha trucat al contenidor del Món RQ, al 669-1010, 669-1010, notes de veu breus, que s'han posat en contacte amb nosaltres descontents amb el tracte que han rebut per part del Departament d'Educació i del Consorci. Un d'aquests pares, mare, en aquest cas, és la Maribel. Maribel, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin curs fa el teu fill?
Bueno, avui comença 6è de primària.
6è de primària. Per què veu demanar plaça en una altra escola?
Bueno, el Joan ja porta, bueno, per assetjament dins i fora de l'escola.
Bullying.
Tant per d'alguns pares com de nens.
Bullying.
Ja portem com 3 anys, perdó.
Bullying, dius, perdona?
Bullying, sí, assetjament. Sí,
tant,
sí.
Tant de pares, dius?
Sí, tant de pares com de nens.
Per quin motiu?
Bueno, es va crear molt mala fama del meu fill. És un nen supergran, no té gaires dotes socials i... Bàsicament, se'l va anar culpant de totes les incidències. Gràcies a grups de WhatsApp, pues, aquesta fama es va anar creixent. I hi ha pares que han demanat, per exemple, que el meu fill marxi de l'escola. Bueno, tenim WhatsApp dient que el meu fill és agressiu. Tot això, l'escola diu... que és al revés, vale?
L'escola diu que és al revés, però us ha dit la pròpia direcció de l'escola que no poden afrontar aquest problema i afrontar-se als pares, i us han dit que el millor que pot fer és que marxi. És així, no?
Sí. Al juny, o sigui, durant tot aquest curs, l'escola ha treballat en la relació entre iguals. Però, clar, al final de juny les agressions continuaven tant dins, menys, com fora. Però hi havia pares que al carrer han parat el meu fill per cantar-li les 40.
Quants anys té el nen?
Quants anys té? 11. Sí. Ara fa.
11. 11. Sí. Avui he anat al col·le?
Sí.
A quin col·le?
Al Voramar.
El mateix? El mateix?
Sí.
El mateix. O sigui que us van dir que marxessi, que la criatura marxi, però no l'has pogut canviar d'escola?
No. No hem pogut canviar-lo d'escola.
Per?
Bueno, vam triar una escola, vale, que està molt, molt a prop de casa nostra, on no hi ha places lliures, però podien augmentar el rati en un. Vam triar aquesta escola perquè ens van dir que cuidarien el Joan durant els primers mesos, perquè, clar, després de tot el que ha patit, en situacions d'estrès, el meu fill té moltes dificultats a l'hora de socialitzar-se.
Ja. El cas està el síndic, no?
El cas està el síndic de Greuges.
Què us ha dit?
El síndic de Greuges està pel tema de l'assetjament, per tema de negligència i poca transparència, no pel tema de l'escolarització.
Segurament avui la gent que ens està escoltant, el primer que està preguntant és, estem parlant d'una criatura d'11 anys, avui ha anat al col·le, en quins ànims ha anat avui a escola el Joan?
Bueno, doncs el Joan està bé... A dir, tranquil·la, mama, jo ja sé a qui he d'evitar i no et preocupes... Bueno, però això a mi el que em preocupa no és avui ni aquesta setmana, em preocupa quan comencin els conflictes. Sí. També he de dir que l'escola actual ha fet el curs del Joan, està fet a mida pel Joan. O sigui, han triat tots els alumnes amb els que menys problema té el Joan.
És un... Interpreto que és un...
L'escola ha fet tot el possible perquè ella sigui bé aquest curs en el cas de que no poguéssim canviar d'escola.
És un nen conflictiu?
No, no ho és. Però sí que respon a les agressions. Bueno, com tothom, no? Quantes vegades t'han d'insultar perquè sigui vàlid que jo t'empenyi?
Quan deies, perdona, que era un nen gran, et refereixes a un volum, que és un nano alt fort, diríem, eh?
El Joan té 11 anys, però porta talles 13-14.
Déu-n'hi-do.
I és molt infantil. És un nen molt, molt infantil.
Maribel, moltes gràcies. Aviam si podem trobar resposta al tema que és el contenidor. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un cas similar. Digues, Mònica.
No, estava pensant que clar, que és un cas que n'hi deu haver molts, i que ara ens sentiríem amb diferents intensitats molts d'aquests casos on la prioritat, tant per l'escola, com és evident que ho és, com per la família, ha de ser que en Joan estigui bé, no? Que la criatura estigui disposada a assumir la complexitat d'un curs així, no? Però alhora, que això segur que serà positiu per la resta. Si se sap portar bé, resoldre el conflicte dins de l'escola, és a dir, no optar pel canvi d'escola, sinó afrontar, és el millor que pot passar.
David, bon dia.
Bon dia.
Un cas similar és el del David i la seva filla. Com es diu la teva filla? Quin curs fa?
Són soles. Home, sí. Ara fer no fa cap perquè no ha anat a escola,
no,
però
la regla
feta ha sigut quart d'ESO.
Quart d'ESO. Per què no ha anat a escola avui?
Mira, ella ha tingut durant el curs anterior, no, el quart d'ESO, primer quart d'ESO, ha tingut un problema d'adaptació a l'escola. No és que l'escola tingués problemes com la
Maribel,
la persona que ha parlat abans, d'agressivitat, d'agressions, de bullying, però és un problema que ella viu a l'anar en aquella escola com un suplici, com una manera molt, molt, molt dolenta, com una evidència pèssima, no? Ella demana un canvi d'escola des de fa 2 o 3 anys.
Perdona, per què? T'ho dic per què o no?
Bueno, ella el que expressa és que ella, com és la tercera dels germans, dels tres fills que tenim, ella viu que és la que està, per dir-ho d'una manera, tota la relació que té el professorat esdevé que la relació que ha tingut amb els seus germans grans, que no la deixen ser una persona autònoma i que la tenen molt condicionada i molt fitxada per ser la tercera germana i petita. No ho sé, jo crec que amb 16 anys que té, doncs tot es magnifica molt, no?, l'adolescència, i jo crec que és un efecte amplificador de la realitat.
La teva filla, finalment, per la informació que tenim, finalment repeteix curs, no prova a juny, i a partir d'aquí actives els tràmits per demanar igualment un canvi d'escola.
Sí.
Estàs parlant de que has trucat molt i has enviat molts e-mails en les últimes setmanes?
Això, la relació amb el consorci és un drama. És un drama, perquè fem la preinscripció a primer de batxillerat perquè en principi no tenia que repetir, repeteix, doncs, bueno, aquesta preinscripció no val. Truques al consorci, surt un contestador que vagis al 012. Al 012 vaig tindre que fer 4 sessions esperant una hora perquè m'atengués alguna persona. Quan t'arriba a atendre una persona, la persona diu que aquesta situació és excepcional i que ella no sap què dir-te, que et dona hora. Això estem parlant del 29 de juny. En donen hora pel 2 d'agost. Entremig dius, home, però per què no avancem, no? Llavors, truques al consorci, li expliques a la telefonista, escolta, la situació, i et diu que truquis al 012. Però dic, però si vinc del 012 i tinc aquest problema. Llavors, bueno, al final et donen un mail. Passes 6 mails. T'envien un imprès. A l'imprès no funciona bé. Els hi faig captures de pantalla dient, escolta, feu, per favor, ateneu-me, feu-me el favor de que puguem avançar tota la part administrativa. No. Al final, li vaig donar tant la braça a la pobra telefonista, li vaig dir, escolta, 400 funcionaris que deuen haver-hi a la plaça Urquinaona, no hi ha una persona que em pugui atendre i que em digui com va aquest imprès. Al final, una persona es posa al telèfon. Faig tota la tramitació de l'imprès, la lliuro, i em reben el 2 d'agost. I el 2 d'agost em diuen, escolti, això, a veure, si no portes certificats de l'escola, els certificats dels gabinets psicopedagògics i tal, ja li dic que això, un canvi d'escola, no s'autoritza mai. Bueno, vale, doncs és 2 d'agost. És a dir, et triguen 4 setmanes en donar-te hora de visita. Una vegada informació això, esperem el 30 d'agost que l'escola on estàvem, podem parlar amb el gabinet psicopedagògic, fa tots els informes que vosaltres teniu, llavors intentes lliurar-ho i no t'atenen. Llavors tinc hora per demà per anexar a l'informe la meva sol·licitud de canvi d'expedient per accedir a una...
Per tant, el teu fill a data d'avui no ha anat a escola, no té escola assignada.
No té escola assignada. Bueno, li han denegat el canvi d'escola. Si volem portar-lo en aquell centre on ella té aquest problema d'adaptació, doncs, bueno, sí, aquella plaça està.
I no penses fer-ho? No la penseu portar allà?
No, perquè amb una, la nostra opinió, tant la seva mare com la meva, és portar un adolescent que té problemes d'adaptació i que la seva vida és, un, per dir-ho d'una manera, una mala vivència en aquella escola, ja vol anar a qualsevol escola menys aquella. Hòstia, doncs, pues, no sé com dir-te. No? És a dir, jo no crec que cap pare això ho fes.
Però els problemes que té a l'escola són imputables al funcionament de l'escola vers aquesta, dels professors en general respecte amb ella, o que ella està en un moment evolutiu que vosaltres creieu que li fa més mal que bé anar-hi? O sigui, vosaltres ella poseu l'accent en el...
Nosaltres amb l'escola no tenim cap problema i el cos docent per nosaltres ens sembla excel·lent. Jo crec que és un tema d'ella, vale, que té aquest problema evolutiu en aquest moment. Uh-huh. Llavors, sí, i a més això està certificat, perquè teniu vosaltres l'informe.
El tenim.
Lògic és dir, escolteu, deixeu-me portar-la a una altra escola concertada o pública, no? Per fer aquest canvi que continuï treballant. La resposta és no sense cap explicació. Demà haig de fer un recurs d'alçada i si no prospera, que tothom em diu que això no prosperarà, haig de posar un contenciós administratiu a veure quan respon el jutge al contenciós administratiu perquè la meva filla trobi una plaça en un concertat.
Si no, mentrestant, no la faràs tornar a l'escola, no?
Bueno, això és una reflexió que tenim que fer amb la mare. Home, nosaltres, sincerament, pensàvem que això, home, es resoldrà, o pensem encara que es podrà resoldre en un termini d'una setmana, dues setmanes. Si no, pues, òbviament, tindrem que cercar altre tipus de solucions. Pues, primer, si no s'escolaritza... No sé, si no s'escolaritza aquest any, si l'any que ve, no, si faig la preinscripció a termini, a quart d'ESO, podrem tenir el mateix problema. És que això no ho sé, això m'ho ha de dir algú que demà suposo que m'explicaran al consorci.
Veurem. David, moltes gràcies per la teva...
Gràcies a vosaltres per la vostra
teva. Que vagi bé. I l'última trucada. L'Albert i l'Anna són pares de bessons. Un dels seus fills, que aquest any farà P3, va obtenir plaça en una escola pública, però l'altre no. L'altre el té amb una concertada. Hola, Albert, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Jordi.
Comencen el curs separats?
No comencen separats perquè, clar, no ens deixen ampliar la ràtio a l'escola pública perquè és la segona, diguéssim, la segona oportunitat quan hi ha vacants a les primeres escoles que tu demanes. Mentre un fill únic sí que pot accedir a aquestes vacants, en aquest cas el consorci diu que no vol ampliar la ràtio i, clar, l'opció seria deixar-los separats.
Però tinc entès que, per exemple, els directors dels centres que heu consultat us han dit que si cal, sí que es podria ampliar ràtios perquè els vostres fills no s'haguessin de separar. I, finalment, el consorci us ha dit que no.
Absolutament. Els directors, tant en les jornades de portes obertes com en el procés, sempre ens han dit el mateix. De fet, el dia 2 de setembre es van trucar per dir-nos que hi havia una vacant a l'escola que nosaltres volem, que era la primera opció, supercontents. La directora va dir que era un tràmit àgil i que fins i tot ens van donar dia per matricular-nos. I el dia següent, el dia 3, ens truquen de la segona opció, que també és pública, i ens diuen que en aquest cas també hi ha una vacant, però que com és segona opció no ampliarien ràtio. Llavors, a partir d'aquest moment, clar, nosaltres estem supercontents perquè havíem apostat per la pública, fins i tot el dia 15 de juny, quan van quedar fora, vam enviar una reclamació on deien que nosaltres som professors d'institut, funcionaris públics, que apostaven per l'escola pública.
Pare i mare sou professors d'escola pública?
Sí, tots dos som professors d'escola d'institut, sí. Llavors, clar, per nosaltres, i que tot i així continuaríem intentant-ho. Llavors, clar, quan el dia 2 ens obren la porta, perquè, clar, separar-los, Jordi, seria molt injust, perquè ells dos comparteixen un itinerari vital. O sigui, tots dos juguen junts, pregunten junts, es pregunten a si mateix, es cuiden. Clar, separar-los seria una injustícia. És que sembla bíblic, pràcticament. I llavors, clar, això no ho farem. Però em sembla al·lucinant que això pugui passar, perquè llavors es trenca un principi de justícia. Llavors, clar, nosaltres no tenim dret a aquesta segona oportunitat. I em sembla que és profundament injust, a més del tracte rebut.
T'agraeixo la teva trucada també aquí al món a RAC1, ànims i força. Que vagi bé.
Gràcies, molt amable, Jordi.
5 minuts i les 11 en punt del matí. Anem acabant-hi, eh? Espera.
Què?
Dale.
Bueno.
Vinga, va.
Gràcies, eh?
El punt i final, com sempre, amb l'ull de poll, trepitjant l'ull de poll.
Això que hi ha la Mònica que diu que no para d'apuntar o no sé què diu. No
és que està apuntant de manera... Ara ve, Pablo, ara ve quan dispara aquí el col·lega.
Ok.
Vinga.
Primer dia de classe, els pares celebrant un cava i una festa vikinga per a tots els racons de la casa. I aquí tenim dos nens nous a classe. Na Maria Mònica Terribas, àlies la Perquè. No ha dit Perquè ni un sol cop en tota la tertúlia. T'hi has fixat o no? No cal que contestis. La norma de l'Ullapoll implicava contestar al cap d'una setmana. Te'n recordes el començament de los tiempos? I en Pablo Iglesias, en perdó, Pablo, antic àlies El Coletas, tot i que ara ja no, perquè suposo que sigues con el nuevo peinado, no, don Pablo?
Sí, no le he dado tiempo al pelo a crecer todavía.
Vente
para
un día a Barcelona.
La coleta.
Vente a Barcelona, sí, sí. Que queremos verte y tocarte. Bueno, verte, ya está, ¿vale? Primer día de clase, me he enfonsat a la misèria.
És un repetidor.
Sí, no? Ara hi anem cap a tu, Màrius.
L'anàlisi no. És un repetidor, és que però Màrius, porta anys repetint.
El Màrius és el primer dia.
No dona la talla.
Però a mi m'heu enfonsat a la misèria. Perquè...
Té 30 anys i fa primer d'ESO.
Sí, sí, exacte. Bueno, però ja ha crescut una miqueta, eh?
D'ESO del Basté.
Hem de recordar que el primer dia de l'Ull de Poll amb els tertulians nous hi ha una certa butlla, per tant no rajo d'ells, se suposa. I del Màrius, què vols que no digui? Que ja n'hem dit ja, ja hem rajat, portem molts anys rajant. Avui sí que ha estat una tertúlia zen, featuring Pablo Iglesias des de Galapagar. Zen, una mica perquè potser tothom està a l'expectativa, anem mesurant els tons, ja veurem com va evolucionar els propers dies. Hem parlat una mica de tot, del pas d'en Pablo per la política, de la veritat, d'Ayuso, la qüestió catalana, l'Espanya perifèrica, la diferència estat-govern, les elèctriques lladrones i els patos de la Ricarda, que aquest tema dels patos ja saps que em té especialment fascinat.
I a la versió també.
Sí, efectivament. Bueno, allà es volen matar i fotre un civet o com es diu, un confit, no? La Mònica ha estat hàbil perquè ha colat el tema de les elèctriques, el tenia així amagat darrere un desfiladero, pum, i ens l'ha posat damunt la taula. Hi ha el preparau i també la preparada, perquè ella, fixa't que ha dit, dimecres hi ha una reunió, perdó, una conferència d'Ursula von der Leyen on parlarà de l'estat de la Unió Europea.
Ho sé, bàsicament, perquè hi he d'anar,
Vinga, nyaca! No, però en tot cas...
Acaben de fotre per l'escaire.
Sí, sí, però bé amb la... Bueno, doncs ara hi aniré jo, sisplau, que m'organitzin una anada
allà. Vinga, vamos, palante.
Després, el Pablo és julianista, d'Enric Juliana, que hace artículos malvados. Donarem dos punts d'entrada per citar La Vanguardia, que això sempre va bé en aquesta casa. Jo ja no estoy en política. Te'n recordes? Jo ja no estoy en política. Jo estic en retirat. No estoy en política, però que se cumpla lo firmado del pacte PSOE-Podem, en relació a l'electricitat.
Juliana Rojipardo.
Rojipardo, bueno, sí. És que en Juliana tela, I en Màrius impecable. S'ho mira tot des de l'estació espacial Màrius 17, allà dalt del cel fent voltes. Basté encantat de la vida. Tengo a don Pablo i a Mònica. Grans mentides de la humanitat del Basté. La tertúlia acabarà a los quarts. Els quarts, sí, mira. Sí. Mònica, emoció, enganyaos. Que són les 11.
No, el dilluns mai acabem tan
tard. Volem un plus per longitud.
Mai acabem tan tard.
Tot i que cobrem per talent, no pas per extensió. Acabo amb dues frases de don Pablo. Una que jo suposo que el Que Diari ja l'han ressenyada.
Ai, quina mania.
Bueno, noi,
era, però si existeix...
Bueno, tot aquests, el Vox Digital, tota aquesta colla.
Tira,
vale. A mi, de vez en cuando, me gusta tomar whisky, cosa que podríem subscriure els aquí presents. I l'última. Vender electricitat no es lo mismo que vender cerveza. Efectivament, don Pablo, es mucho más importante vender cerveza.
Una gran sort en aquest final de tertúlia que la Mònica i el Pablo encara no poden comprovar, que és quan Màrius Carol es torna boig, quan comencem a parlar del partit del Barça d'ahir i del partit del Madrid i aquestes coses. No, avui no comentarem...
No, però sí, veig els camps d'Anglaterra plens, veig els camps de França plens, i aquí quan el govern d'Espanya diu, un 60, va ser diu, no, 40. Per què el 40? Per què el 40? O sigui, Procicat, de debò, hi ha gent dolenta, Procicat.
Oh!
Bé, demà hi ha el Barça-Bayern, us ho dic perquè ho sapigueu. D'aquí us més parlarem dels 10 minuts que ahir va allargar a l'àrbitre del partit de l'Espanyol Atlètic de Madrid, que va suposar que l'Atlètic de Madrid marqués el gol al minut...
Una decisió justa.
99.
Que es foti el deble, que està aquí fora.
99, ara.
Han d'allargar fins que marquin.
Santi Segurola, Jordi de Planell i Miguel Rico, d'aquí us més al món a RAC1. Pablo Iglesias, un plaer. Dilluns que ve t'esperem una altra vegada.
Un placer, Jordi.
Que vagi bé.
Saludos a todos.
Gràcies, Mònica Terribas. Fins la setmana que ve.
Gràcies, Jordi.
Gràcies, Màrius Carol. També fins la setmana que ve. Les 11 en punt.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis. Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com. El perquè de tot plegat.